Ràdio Vila-real, 92.2, freqüència modulada.
Futbol a Ràdio Vila-real, diumenge a partir de la 1:30 de la vesprada, Atlètic de Bilbao-Vila-real, retransmissió del partit i tots els protagonistes al finalitzar l'encontre.
Plens de força i d'il·lusió, l'afició està calfant, animant al campió.
Partit patrocinat per a l'Ovagen, Agromaestrat, Automoción Cano, Azares, Caixa Rural Vila-real, Canem, Cano Sin Resorts, Clínica Dental Llopis Díaz, Colegio Santa María, Cristalería Broc, Daswell Auto, Doctor Rojo Estética y Antienvejecimiento, Extincas, Groas Tomás, Hotel Sercotel, Plana Park, Hyundai Movicorea, Juanjo Jove, Kaki Moda Joven, La Cooperativa, Marzán, Malco Renta Car, McDonald's, Multiópticas, Nissan, Óptica Vila-real, Pizzería Luchola, Real Export, Restaurante El Faro, Restaurante Santa Quiteria, Rotulisto, Serigrafías Libra, Servilim, Setu Vivanta, Taberna Milagros, Taberna Alba, Tecno Vila-real, Tu Móvil y Tot Descans. Ràdio Vila-real, amb el Vila-real Club de Futbol.
La teua opinió ens importa. Segueix-nos en xarxes socials i comenta amb nosaltres. Ràdio Vila-real en Facebook, Instagram i Twitter.
I'm at a party I don't wanna be at, and I don't ever wear a suit and tie yet. Wondering if I can sneak out the back. Nobody's even looking me in my eye.
Molt bon dia, salutacions, una jornada més, ja estem així a la 92.2 de la freqüència modulada, com sempre, per tal de fer-los companyia fins les dues, amb moltes veus que de seguida repassem i presentem. Salutacions de Sheila Gil. Doncs avui molts convidats, comencem en clau política, ens acompanyarà el diputat provincial per Compromís, Ignasi García, per tal de repassar diferents temes d'actualitat de les àrees que té assignades de delegació. També ens acompanyaran dues socialistes a l'àmbit autonòmic representats per una vilarealenca, per Sabina Escrig, i també a l'àmbit nacional la senadora Anna Edo. Amb elles estarem a la recta final del programa i també des d'Esfera Nacional ens visitarà Òscar Clavell del Partit Popular. Així que repassarem actualitat, propostes, mesures que han presentat des de les seues àrees de gestió i de les comissions on formen part. Així que amb ells xerrarem durant el matí d'avui. Entre mitges també podrem escoltar temes de cultura d'aquest cap de setmana, iniciatives o d'avui mateix, per exemple, una primera mostra de lectures tradicionals impulsada per Socarrats, per aquesta associació cultural. Ens donarà més detalls al voltant d'aquesta iniciativa Anna Àngeles, una iniciativa que pren el relleu, el testic d'un concurs en veu alta que ja van organitzar durant un parell d'anys i que ara sorgís repensat, no només amb l'objectiu de que els més menuts llisguen en veu alta, sinó també recuperar relats i històries tradicionals de Vila-real. Doncs amb ella estarem avui, així com també parlarem amb l'actor vila-realenc Sergio Ibáñez. El motiu, doncs, que arriba demà a l'Auditori Músic Rafael Beltrán Moner amb la representació tirant. Ell assumís el càrrec d'emperador o el rol d'emperador, el pare de Carmesina, en aquesta representació de Tirant, però ens donarà més detalls al voltant d'aquesta adaptació que fica en valor la figura de les dones que apareixen a Tirant. I també una altra de les iniciatives culturals d'aquest cap de setmana, en el qual Vila-real també estarà immersa en la fira o en aquest mercat medieval, és la desena tamborada provincial. Des de les agrupacions de diferents localitats de la província, les que passaran per la localitat, unes 400 persones, i debut a aquest mercat medieval, canvia, varia el traçat habitual. No hi iran des de Sant Pasqual cap a la plaça, ho faran des del jardí de Jaume I, passant per l'avinguda, fins a sí, fins a la plaça Major, on estem també en aquests estudis a l'edifici de Fundació Caixa Rural. Així que ens donaran més detalls des de l'agrupació cultural de Bombos i Tambors de Vila-real. Doncs aquests els convidats, anem a mirar ràpidament què ens depara la meteorologia per a un cap de setmana molt intens. Les previsions eren més bé primaverals i sembla que es confirma. No tant avui, que també estarem en termòmetres entre els 10 de mínima i els 21 de màxima, algun núvol alt, però no s'esperen precipitacions. I demà sí, sembla que es confirmen aquestes temperatures que superaran els 25 graus, les mínimes per baix estarem en torn als 9, algun núvol que pot aparèixer, no s'esperen precipitacions, i diumenge sí que pot ploure, la probabilitat fins a migdia és d'un 35%, i els termòmetres continuaran molt i també destaquen per baix els 14 graus, seran 5 més a priori que la jornada de dissabte i 25 de màxima. Així que rebrem el mes de març amb temperatures també molt elevades. Aquesta és la previsió meteorològica per al cap de setmana. A priori no hi haurà problema per a desenvolupar tota l'activitat prevista i ara és moment de mirar de què es parla a Twitter.
És tendència a Twitter.
Doncs Twitter avui es fa ressò dels 40 anys d'Andalusia com a comunitat autònoma. Dia d'Andalusia, Andalusia, Viva Andalusia Libre, són alguns alguna de les etiquetes sota la qual s'està parlant d'aquesta jornada de festa a aquesta regió, Andalusia. També es parla en clau musical Lady Gaga. Stupid Love de Lady Gaga ja té data de llançament, així que s'ha confirmat que estarà disponible des d'avui mateix. Tot i que el tema es va filtrar fa unes setmanes, els fans es preparen o preparen ja aquesta reacció oficial. Doncs també es parla de futbol, del partit de nit que va fer que el Getafe eliminarà l'Ajax de la competició europea. Però en tenim altres assumptes. També, per exemple, es parla del TSG que processa a jove per delictes de desobediència, prevaricació, malversació i revelació de secrets per l'1 d'octubre. Així que en aquest cas és un altre dels temes relacionats amb justícia, la justícia catalana. I anem a destacar algun més per quedar-nos, també per exemple en clau esportiva, es parla del València que ha suspès l'homenatge a David Villa del dissabte, diuen, no? També a causa del coronavirus. Doncs bé, aquestes algunes de les temàtiques avui a les xarxes socials, molt d'Andalusia, la veritat és que s'està parlant, i algun que altre apunt esportiu. Una pausa, perquè són moltes les veus que han de passar avui pels micròfons de la 92.2. Xicoteta, la pausa, arrenquem.
La tradición nos define como pueblo. Este lazo de unión se manifiesta en la primera comunión, tradición que merece un regalo digno de recordar. En nuestras listas de comunión encontrarás los más variados productos de relojería y joyería asequibles para todo tipo de bolsillos. No hay nada que no puedas encontrar en tu primera comunión en Joyería Lola Álvaro, calle Comunión 39 de Villarreal.
Llega la gama Eco de Hyundai Kona. Disfruta de lo último en conducción híbrida y eléctrica de Hyundai y llévatela desde 293 euros al mes con Hyundai Personal. El renting a particulares con todo incluido. Descubre ya la nueva gama Eco de Hyundai Kona. Consulta condiciones en Hyundai.es.
Movicorea, tu concesionario Hyundai en Castellón i Villarreal.
Villarreal rememora els seus orígens amb les festes fundacionals i un any més torna al mercat medieval. Parades de venda de productes, exhibicions, mostres d'oficis, teatre, música. Els dies 28 i 29 de febrer i l'1 de març a l'entorn del carrer de Vallarri, Pere III i Sant Pasqual. Gaudeix del mercat medieval. Villarreal avança en turisme. Ajuntament de Villarreal.
Restaurante Arenal Burriana sigue sumando con el restaurante El Faro Villarreal, con el único propósito de que disfrutes del placer de comer bien. Descubre nuestra variedad de arroces, pescados, carnes, una amplia carta en un ambiente íntimo y cálido. Ven a conocernos y lleva tu paladar a buen puerto. Restaurante El Faro Villarreal, Avenida Francia, Villarreal.
I més assumptes a la 92.2 de la freqüència modulada. Ens apropem ara a una activitat prevista aquesta vesprada, així a l'edifici on estem, a les sales de Caixa Rural, per tal de fer-nos ressò de la primera mostra de lectures tradicionals. Per tal de conèixer més detalls al voltant d'aquesta iniciativa, ens acompanya a l'altra banda del fil telefònic una de les integrants de Socarrats, entitat organitzadora d'aquesta iniciativa, també mestra jubilada, Anna Àngeles. Molt bon dia.
Bon dia.
Bueno, doncs estem parlant d'una primera mostra de lectures tradicionals. En què consistís aquesta iniciativa?
Pues mira, ara vos faig una contalla curteta i així ho sabreu tots. Mireu, pues a partir d'un relat de tradició oral contat per Pur Andreu, pot ser així a este poble la coneixeran més per Doña Purita. L'escriptora Isabel Marí i la il·lustradora Esther Garí plasmen tot això que ella ens ha contat en un conte. Aquest conte es fa plegar a totes les escoles adreçat al tercer cicle de primària, on les que així ho creuen convenient el fan servir com a lectura. Cada escola que hi participa en la mostra tria el seu representant. Representant que ja dins de lo que serà la mostra aquesta vesprada llegirà el fragment que Sílvia assenyalarà en aquest moment. De tots els participants, en el jurat triarà els tres que, al seu parer, hagin sigut els que millor ho hagin fet. I aquests tres pues, seran els finalistes d'aquesta primera mostra. Això serà, bàsicament, el que farem aquesta vesprada i el que és la primera mostra de lectures tradicionals.
Tot i que crec que des de Socarrats ja en anys anteriors havíeu organitzat un concurs en veu alta que al final més o menys és d'on ve, no?, aquesta nova iniciativa.
Exactament. Vam fer dos anys, no seria mostra, sinó seria concurs de lectura en veu alta, i l'any passat vam fer un paronet pues, per a replantejar-nos el que volíem fer. I el que hem volgut fer pues, ha sigut això, perquè creiem que és una llàstima que les persones majors, que ja tenen una certa edat, com per exemple Puret Andreu, que té crec que 91 o 92 anys, són unes persones que han viscut en una època on les contalles, on les històries que se contaven o bé a la feresca o bé a la vora del foc, pues, si no anem en cuidado es pedran, i això és el que no volem i és el que estem intentant fer o socarrar, rescatar estos relats per mig d'unes persones que encara tenen aquesta memòria.
I a part, no, doncs entenem que també beneficis per a l'alumnat, per allò de parlar en veu alta, perquè doncs, també milloren la dicció, la pronúncia, i sí que són aspectes que pot ser a classe, no sempre es treballen, i sí que incidir, no, en aquest tipus d'activitats.
Clar, i això són els objectius. Primer de tot seria recuperar la tradició oral i després potenciar la correcta lectura. Que no se perga això de llegir i de sentir com ho llit. I, per supost, un altre objectiu també seria que els xiquets aprengueren a valorar la nostra tradició oral.
Així que hi ha molts objectius, no, en aquesta mostra, i no sabem, Anna, quants són els centres que finalment participen de la localitat.
Doncs pues mira, ha sigut, de veritat estem molt contents perquè ha sigut un èxit important, perquè de 14 centres en són 12 els que participen. O sigui que el ressò ha sigut molt, molt interessant.
I suposem que els alumnes ho han treballat en classe, però segurament també a casa, no? Igual s'han ficat davant de l'espill a llegir.
Segur que sí. Jo, per l'experiència, perquè els altres anys també he format part del jurat, per l'experiència que tinc dels altres dos anys, la veritat és que el jurat, els xiquets, els alumnes, ens ho posen molt i molt difícil, perquè ens costa triar els que han sigut millors, perquè tots tenen molt de nivell, el qual vol dir que en l'escola ho han treballat i també a casa i se veu ahí l'interès.
Així que esperem que visca molt bé aquesta iniciativa. A partir de quina hora, Anna, estareu en aquesta mostra?
Sí, les portes s'obriran a les 6 de la vespre. Ja vos puc adelantar que no serà simplement anar a llegir, que està farcida de l'acte de sorpreses i que jo pense que serà molt emotiu i molt bonic. A banda de que també el farem servir perquè tindrem allí, ja vos ho adelante, a Pureta, i pense que sols per veure-la i escoltar-la ja val la pena. És tota una institució en el nostre poble.
Així que ella també prendrà la veu, no?, i prendrà la paraula.
Bueno, no sé si la veu i la paraula, però almenys...
La presència.
Sí, i segur que ens diu alguna coseta, perquè ella és una persona que està molt, molt sencera, tant física com mentalment. Val la pena aplegar a l'edat d'ella com ella està. Ja la veureu ja.
Doncs esperem que, bueno, suposem que tenint en compte que són 12 dels 14 centres els que participen, èxit garantit, però que es puga consolidar aquesta primera mostra de lectura tradicional i que s'assolisquen tots els reptes. Anna Àngeles, moltíssimes gràcies per explicar-nos aquesta iniciativa.
A vosaltres, per haver-vos preocupat d'això. Vinga, adéu.
fàstic de dormir mal, me fa un mal l'esquena que no descanse bé per les nits.
Perquè vols. A Tot Descans tenen els matalàs als millors preus. Deixa't excuses i ves a Tot Descans. A l'Avinguda França 6 de Vila-real, junt d'estació.
Últimos días de rebajas en Canem. Elige dos o más prendas y llévatelas todas al 50%, pero sin renunciar a la calidad y al servicio de siempre. Ven ahora y descubre la nueva colección para ceremonia y eventos. Canem, la moda que estás buscando en Villarreal y Nules o en www.canem.es.
I més assumptes a la 92.2 de la freqüència modulada. Ens anem a preparar una iniciativa cultural d'aquest cap de setmana, un cap de setmana molt carregat a Villarreal, però no podíem deixar de fer menció de la representació de Tirant, una coproducció de l'Institut Valencià de Cultura i la Companyia Nacional de Teatre Clàssic. Per tal de conèixer més detalls al voltant d'aquesta representació d'un clàssic de la literatura en valencià, ens acompanya a l'altra banda del fil telefònic un dels actors, a més vilarealenc, que forma part del planter d'aquesta obra de teatre, Sergio Ibáñez. Molt bon dia.
Molt bon dia.
Doncs un plaer parlar, no? I suposem que jugar a casa igual dona una miqueta més de nervi, o no?
Home, un poquet. La veritat és que més que nervi dona molt de gustet. Uh-huh. Poder actuar en casa i en el poble és per a mi és interessant, és guai. Uh-huh. És molt guai.
A més, en un clàssic, no?, del segle XV, però que en alguns aspectes continua tenint vigència, no?, o algun dels punts o alguna de les perspectives que planteja, doncs continuen 6 segles després amb força.
Sí, el tirant continua tenint un poc de vigència en alguns aspectes, no?, sobretot hi ha una part de vigència, de política, que en l'obra no queda tan reflectida, però continua sent molt actual en alguns aspectes. I després hi ha una part, que és la part de la dona, sobretot, que uh-huh. Martorell ho va retratar molt bé en aquella època i li va donar una vida molt especial als personatges. I en la ficada en escena d'avui, i sa vida d'aquella època, encara es veu reflectida i com es reflexa en la societat, un poc en la societat actual, de la figura de la dona uh-huh. dins de la societat.
Què dista o com dista la representació en escena al llibre, no? La gent que se'l pugui haver llegit, ja siga en classe, no? Perquè crec que alguns ens ho haurem llegit mentre estàvem a l'escola, a la representació que feu vosaltres, perquè llegim que l'adaptació pues, també ha estat una miqueta complexa, no? Però que si, almenys el tema de la llengua d'eixa època s'ha intentat respectar perquè la gent també puga gaudir, no?, d'aquesta part.
Sí, s'ha fet una... Paula Llorenç, que és l'encarregada de fer l'adaptació, a nivell textual ha mantès un poc la part de valencià antic, uh-huh. encara que n'hi ha una part modernitzada, perquè si no seria pràcticament invisible, perquè sí. No creiem o es creia que no s'entendria bé, uh-huh. Però encara així s'ha mantès part d'aquest valencià antic del segle XV. I després les diferències principals són poques. Al final, la ficada en escena està plantejada en l'última part del Tirant, en el que seria la part de Constantinoble, la part de l'amor, uh-huh. i les últimes parts de les grans batalles en Constantinoble que fa Tirant. Però si n'hi haguera que destacar algun punt diferencial sobre l'obra escrita o el que llegim i el que veurem en escena, és bàsicament la posició de la dona en l'obra, que no es queda tancada només al seu fet de ser dona i d'estar cuidant, sinó que hi ha una part d'empoderament, de viure i sobretot de com se poden expressar i com poden arribar a tindre més importància, si cap, que els propis personatges masculins, ja que viuen de tota la història argumental, tant de l'amor de Carmesina i Tirant, uh-huh. és un poc ella, és Carmesina, qui contínuament està buscant un poc a Tirant, i no a la inversa, ja que Tirant és un negat per l'amor. Uh-huh. És capaç sí. de lluitar en 100.000 batalles, però veu a Carmesina i no sap què fer.
Se li escapa aquesta habilitat, no? I se no la té. Així doncs, aquesta part, no? Òbviament estàvem mirant 5 parts i quasi 1.000 pàgines, és complicat traure, no? Has comentat en què es centra la representació i també que ens alça la figura de la dona, ahí sí que és important, no?, que la gent no espere que igual siga una representació molt gruixuda, que al final també és amenitzar i que la gent no perga el fil.
Sí, este piran justament, jo el veig des de dins, però per a mi una de les coses bones que té aquest espectacle és que és dinàmic, que no s'ha basat únicament en la part textual, aleshores no arribes al teatre a sentar-te i només escoltar la història, sinó que passen coses damunt de l'escenari. És una peça que està molt viva, que té molt de dinamisme, és molt ràpida i que funciona. En general, la gent no té que estar escoltant com si estiguera llegint l'obra en si, sinó que hi ha un fum d'imatges que acompanyen a tota la narrativa i que fan que tot siga molt més ameno.
Llegim, no?, que s'ha tingut molta cura de les batalles, el tema del so, la il·luminació, les textures... Així que tot cuidat al mil·límetre, no?, per a que arribi més el missatge, i és això, pues, no fa falta només el text, sinó també la part visual.
Sí, per supost, i a més la direcció d'Eva, que Eva ha fet un treball meravellós per a mi, en esta peça, i té un curro molt dinàmic a nivell, té un treball molt dinàmic a nivell físic. Aleshores, te manté tot el rato molt actiu, molt pendent de l'escena.
I en el teu cas, Sergio, en quin personatge o personatges, crec, encara que ho siga aixina més menudet, et podem veure en escena?
Jo faig dos papers, són un és d'heroïn, que és el rei d'Egipte, és un dels guerrers que repta a Tirant per ajudar en ell en un dol personal. I després soc el pare de Carmesina, faig d'emperador de Grècia, que és la part de... és el que crida a Tirant per a que l'ajuden l'assetjament, perquè l'estan assetjant per a prendre Constantinoble, aleshores crida a Tirant per a que l'ajude, Tirant s'enamora de Carmesina, i és un poc el que fa que Tirant arribi a Constantinoble i és el que dona a la seva filla com a premi per l'ajuda de Tirant, encara que sabem perfectament que Tirant i Carmesina estan completament enamorats.
Així que aquest és el paper. I com és ficar-se en un dels personatges d'aquest text, que no sé si a part de l'obligació, no, que igual ara debut a la representació has hagut de llegir o rellegir el llibre, o si ja coneixies abans aquest Tirant, no? Havies tingut ocasió de llegir-ho?
Sí, el Tirant el coneixia perquè al final de l'institut crec que tots hem llegit de la nostra vida. I a part perquè en una altra companyia, una companyia de Vila-real, en Visitants, vaig estar també en una adaptació a fer del Tirant per a Carrer, per a Teatre del Carrer. Aleshores sí que coneixia bé l'obra. I a més, justament, normalment quan se fica en escena, sempre se fica en escena l'última part. Sí. Perquè és com la part més amena de contar.
I com és enfrontar-se, no?, a un personatge que molta gent doncs pot tenir a l'imaginari.
Bueno, enfrentar-se a un pare. Al final és enfrontar-se a un pare i a un polític. És de, si li llevem aquesta part d'emperador, no deixa de ser un home que es preocupa per el seu poble, es preocupa per la seva filla i es preocupa per el poder que té i que el pot perdre en qualsevol moment. És encara que ens quede molt lluny lo d'emperadors i més, però al final són persones com les d'ara, en unes inquietuds similars, el que passa que en un altre temps.
Doncs aquesta és la proposta... Sí, perdó, Sergio, digues.
No, res, i simplement enfrentar-se a ell ha sigut divertit, és a dir, molt divertit, perquè té molt poc a veure en com soc jo. Aleshores, enfrentar-te a algú així és com molt... És ameno, és divertit, jugues molt.
Un repte més gran, a més, i si és de la teua zona de confort, no?, per quan no separis res a la teua personalitat. Així que un gust, suposem, treballar en aquesta representació que ja porta un any, no? Crec que es va estrenar en febrer del 2019 i no heu parat, la veritat, de girar.
Sí, portem un anyet ja de gira i ens queda un poquet més. Suposo que crec que n'hi ha dates tancades fins a desembre d'aquest mateix any. I sí, és un... Sobretot dona molt de gust que veig que una producció de l'Institut Valencià de Cultura en coproducció de la Companyia Nacional isca i tinga recorregut, perquè moltes vegades el que sí que dona la sensació de que les coses se fan i se queden un poc estancades i tenen poc de recorregut. I justament aquest Tirant ha tingut molt de recorregut i això ens fica molt contents.
Així que no pare, no?, que puga arribar a més llocs, perquè també crec que al públic, no?, a l'estudiantat, però també com el cas de Vila-real, oberta a tota la ciutadania.
Sí, hem hem tingut públic de totes les edats, pràcticament, perquè fèiem matinades per a instituts, però després també fèiem les funcions normals. I les edats que han vingut a veure l'espectacle ha sigut de tot tipus, des de gent molt jove fins a gent molt major, i sempre hem tingut una bona acollida. A la gent li ha agradat, el públic en general els felicita i els agrada i dona molt de gustet, no? Quan eixes del teatre i gent que no coneixes de res t'estan felicitant per el teu treball. Uh-huh. N'hi ha dues coses, és de que el teu treball està ben fet i que l'obra ha agradat, per supost.
Doncs bé, esperem que així també passi. A més, aquest cap de setmana que està el mercat medieval i tot, segurament hi ha molta gent que igual es topeta, no?, i pot entrar a l'auditori, així que demà 8 i mitja, no? Una horeta i mitja aproximadament de representació.
Sí, a prop, és una hora i mitja, una hora i mitja, una hora i 40, més o menys.
Uh-huh. Així que ideal, i se sopes i a casa ja la vesprada feta.
Sí, que em vagi de vostè, i si és una obra de teatre que te ficarà content i seràs una sonrisa, segur.
Uh-huh. Doncs esperem, Sergio, que vagi molt bé aquest i altres projectes que pugues tenir en marxa. Moltes gràcies per atendre la nostra cridada i, com se sol dir en molt de teatre, molta merda.
Moltes gràcies.
¿Eres de todoterreno o de SUV? ¿Deportivo? ¿Familiar? ¿Elegante y con clase? Seas como seas, tu próximo coche te espera en Tecnovillarreal. Punto de venta de Comauto en Villarreal de las marcas Fiat, Alfa Romeo y Jeep. Tecnovillarreal, Avenida de Francia 62.
Tras el éxito en Murriana, el Circo Ralbi Legacy llega a Villarreal para presentar su nuevo espectáculo The Magic Formula. 2 horas de un impresionante show lleno de magia y humor. Desapariciones, equilibrios, contorsiones, números únicos en todo el mundo. Es The Magic Formula, el nuevo espectáculo de Circo Ralbi Legacy que no te puedes perder. Del 19 de febrero al 1 de marzo en el Jardí de Jaume I en la calle Cardenal Tarancón. Compra ya tus entradas en circoralbi.com. ¡Te esperamos!
La qui els parla, Susana Pérez. Molt bon dia i donem la benvinguda al nostre convidat, Ignasi García, diputat provincial. Molt bon dia.
Molt bon dia.
Mire, resulta que és una notícia, hi ha una inversió de 40 milions d'euros per a millorar la planta de tractaments i ampliació de l'abocador. Uh-huh. I 40 milions d'euros.
Són molts diners.
Molts.
I segurament seran més de 40. Sempre estem sent conservadors en les xifres, però estem parlant d'una inversió molt important en la planta que tenim en Onda, l'empresa pública Reciplaça. És una cosa complexa, per això estem tardant més de lo que ens haguera agradat per a poder tancar el projecte, que l'últim detall, i començar l'últim tràmit administratiu que ens quede abans de començar amb les inversions. Però és una inversió més que necessària, no? La planta d'Onda de Reciplaça va fer l'any 98, era una inversió necessària en aquell moment, bàsicament perquè l'any 98 n'hi havia molta manera de tratar la basura, que era se replegava en els carrers, se portava a un lloc i se tirava. I això s'enterrava. I això és com se tratava la basura en els anys 90, i inclús n'hi havia algun lloc en la Comunitat Valenciana que en el 2014 encara ho feien així. I en aquell moment va ser molt positiu el fet de que la basura, pues, abans de tirar-la i enterrar-la, la tractarem i la separarem i recuperarem allò que puguem. Però també és veritat que l'any 98 fins ara ha passat molt de temps, les coses han canviat i és necessari innovar, és necessari invertir, i som capaços, tenim la tecnologia per a poder fer que allò que arriba a l'abocador, pues, tingui una millor separació, selecció i reutilització. De fet, una de les coses que volem fer és treballar el tema d'aconseguir una mescla de residu que tingui la capacitat de crear energia per la part calorífica que tinguin. Inclús tenim projectat, en el cas necessari, una planta de gasificació per a tratar-lo, no? I el que se tracta és de reduir moltíssim allò que s'ha d'enterrar en l'abocador. Ara mateix estem enterrant moltíssim. Uh-huh. I si invertim en la planta, i això sí que és la part fonamental, separem selectivament abans de tirar-ho tot al mateix contenedor, que pareix que per arte de màgia desapareix la basura, i això no és cert, pues podrem començar a ser respetuosos amb el nostre medi ambient, que ara mateix ens quede molt de marge de millora.
Com està en este moment la relació entre l'Ajuntament de Onda i la Diputació de Castelló?
Bueno, la relació, jo crec que...
Perquè per fer aquesta inversió...
Sí.
S'haurà de donar una llicència d'obres, no?
Bé, les llicències d'obres les té de donar l'Ajuntament d'Onda ara mateixa. De fet, Recicla s'ha de demanar una llicència d'obres en agost i encara estem esperant a que ens la donen. Sí que és veritat que n'hi ha hagut un retard. També és cert que bueno, la llei d'acompanyament de pressupostos de la Generalitat porta alguna normativa que ens podria afectar com una actitud bueno, que és una cosa supramunicipal i, per tant, també estem estudiant jurídicament si podríem que la llicència no passara per ahí, però això és una cosa que ja estudiarem. Nosaltres entenem que l'ideal és que ho faci l'Ajuntament d'Onda, que n'hi hagi una bona relació.
Però aleshores d'ara, a la fecha d'avui, l'Ajuntament d'Onda no ha donat encara...
N'hi ha una petició que tenim que a dia d'avui, que jo sàpiga, encara no mos l'ha donat i la van demanar en agost. Sí, és cert que n'hi ha un retard. I a més és una obra necessària perquè és justament per als túnels que han de tractar la matèria orgànica que arriba dels contenedors marrons que van a ficar en Vila-real, en Castelló, en Benicàssim, els diferents ajuntaments, no? Per tant, no té sentit tampoc que fem la recollida si no són capaços de tractar la matèria orgànica per a fer compost. És una obra, com jo dic, necessària perquè justament el 40% de la bossa de basura que tirem és matèria orgànica. Si nosaltres fem una bona separació, però en la planta de reciclatge se trata, pues lo que aconseguirem és reduir moltíssim les tones que estem soterrant. El 2019, el Consorci 2, el que porta reciclatge, va enterrar 120.000 tones baix terra. I això són molts quilos, molts quilos. I a més, clar, com no tenim abocador dins del nostre consorci, des de l'any 2014, això ho vam fer transportant-lo a Aragó i a Castella-La Mancha. I això són moltes transport que fa CO2 a banda del cost econòmic, no? Ho diu l'alcalde de Vila-real la setmana passada, però bueno, que és una cosa que mai hem negat, del pressupost de reciclatge, que són 16 milions d'euros, 6 van justament a transportar la brossa fora del nostre consorci perquè no tenim un espai on ficar-lo dins del consorci. És veritat que Onda pues, té certs reparos, jo puc entendre, va fer una petició el representant de Onda dins del Consell de Reciclatge, que tot el Consell li va donar suport i hem fet una consulta a l'Institut Geològic Miner sobre la idoneïtat, però d'entrada entenem que el lloc és idoni, bàsicament perquè així no van dir els tècnics en el seu dia, esperarem que diu l'Institut Geològic Miner, i també perquè nosaltres som molt, molt exigents, per exemple, en el control dels aqüífers i de l'aigua al costat de l'abocador. És veritat que l'abocador està tancat des del 2014, el que està en funcionament és la planta, tenim planta i abocador, nosaltres volem fer les inversions en la planta perquè pues evitarem olors, farem un millor tractament, evitarem menys residus, recuperarem més, és necessari, és bo per al municipi d'Onda i per a tot el consorci, però l'abocador que està clausurat, nosaltres fem un control, de fet fa un control la UTE, fa un control la conselleria, fa un control Reciplaça i damunt fem un control amb la càtedra que tenim Reciplaça i la UGI i de tant en tant contratem a altres independents perquè ens facin altre control, no? I ens ho prenem molt en serio perquè al final pues, molt prop està el riu Millars i bueno, pues, nosaltres volem que les coses estiguin en condicions i per ara la veritat és que en tots aquests anys aquest control ha demostrat que les coses s'han ben fetes i que no estava en un risc.
Però quan la inversió? Però això...
Pues la inversió... a mi m'ha agradat que hagués començat en octubre del 2019 i, evidentment, els termes en administrativament són lents, però si els flecos que ens queden es tanquem i no ho espere que no passaré de març...
Quan parlem dels flecos, n'hi ha molts flecos o n'hi ha un fleco?
Molt poquets. Molt poquets. I després també pel propi...
Dins d'aquest fleco està el problema de l'Ajuntament d'Onda?
No. Dins d'aquest fleco és la decisió de l'empresa i la UTE de quin és el projecte, com anem a entrar endavant. I després sí que és veritat que al final, de la manera que volem plantejar fent les inversions, pues, requereix passar-lo pel Consell Jurídic Consultiu, que és perceptiu per un contracte d'aquestes característiques i que és el que haurà d'informar, i en el cas de que sigui l'informe favorable, a partir d'ahir jo crec que les coses aniran molt ràpides el que són l'elaboració de projectes, els permisos i la construcció. Tot això, si el moment que ens fiquem les piles i agarrem velocitat de crucero, no hauria de passar més de 2 o 3 anys per a començar a tindre la planta al fetent, no? Però sí que és veritat que n'hi ha coses que tal com les anem fent ja aniran millorant moltíssim la nostra gestió de residus.
Si parlem de la càtedra Reciplaça de la UGI, estem parlant de...
Bueno, pues des de 2016 tenim una col·laboració, l'empresa pública Reciplaça, amb la Universitat Jaume I, que bàsicament el que busca és pues, anar allí on està la matèria gris, no?, i relacionar-lo amb el dia a dia, amb el sector. En este cas és una empresa pública, però és una cosa que ens passa i fem moltes coses, no? Una que fan, per exemple, és el control de l'aigua. L'altra és investigació de com fer que el residu se convertisca pues, en aquest combustible, no?, quines composicions has de fer per a tindre una matèria de suficientment qualitat, no?, per a gasificar o per a generar energia. Però a banda d'això també fem feines de divulgació, com el concurs que he començat ara escolar de Què fem amb el FEM, que participen escoles de tota la província. La veritat és que els xavals te donen idees que sempre superen la teua part. També fem jornades de divulgació un poc més tècniques. I després tenim, i es van donar el premi fa poquet, dos premis al treball final de grau i treball final de màster, no? En este cas el treball final de grau no l'han poder donar per una qüestió administrativa, perquè la xica sí que havia fet un bon treball, però falta una documentació i no va poder ser. I el treball final de màster, que el va guanyar Ionut Ilie, pues la veritat és que molt contents, perquè jo no estic en el jurat, evidentment, perquè no tinc coneixements tècnics, però els enginyers de la empresa i de la universitat el van valorar molt positivament. I és bo, perquè al final el que fem és que gent que està estudiant, que té aquestes noves idees, que està aprenent, pues, si encara en els seus treballs acaba la nostra àrea, nosaltres guanyem, perquè tenim gent que se preocupa, que se va preparant, i al mateix temps mos donen idees. Jo crec que és una bona simbiosi, i bueno, pues, si al final el cas del premiat pues, són uns diners que té com a premi, a banda d'un reconeixement de la feina ben feta, i jo crec que això sempre és positiu, no?, a banda de la nota que tingues pel teu treball final de màster, que n'és una empresa que te reconegui damunt, te donen un premi, jo crec que és positiu.
Mire, va deixar un titular en El Mundo l'altre dia, on deia que estarien molt pendents de la basura que recollia, el Partit Popular va contratar una empresa per a recollir les basures, si realment estaven fent la tasca com calia.
Sí, bueno, bàsicament hi ha una sèrie d'ajuntaments que els tràmits són complexos, fan una comanda de gestió per a que la Diputació contracte el que és la recollida. Tenim la recollida de 55 municipis, ens la carreguem des de la Diputació, que van des de Morella hasta Segorbe, és a dir, tot el que és l'interior de la província i vamos, una gran part, no? Sobretot són municipis xicotets. I sí que és cert que és una qüestió, bàsicament, de que l'administració el que ha de velar quan fa una contratació és que s'està gestionant i els diners públics s'estan gastant de forma adequada. Jo crec que és normal, i això no és cap acció revolucionària, això ho entenen les empreses i ho entén l'administració. I també és cert que la Diputació al final té els tècnics que té i està on està. I clar, per a controlar que la basura s'està recollint bé en Tolodella o en Montanejos o un poble interior, pues el que has de fer és estar xafant el territori. Això no és el que vam fer, és fer una licitació que entenien que havia d'estar, una assistència tècnica, per a que s'encarregara d'aquestes pues, visites, de contactar amb els alcaldies, que són els que estan treballant dia a dia, saber si és punt, si estan passant, també en l'empresa, bàsicament per a...
Vostè sabeu aquesta empresa quant de temps estava contractada? De quan venia el contracte?
El contracte crec que n'hi havia diversos. De fet, estan descompassats i la nostra idea és que estiguin acompassats, perquè de fet tenim unes idees prou innovadores, però estan encara en estudi en projectes pilot i venien diferents acompassats. La veritat és que la satisfacció és... estem tenint resultats, n'hi ha gent que està més satisfeta, n'hi ha gent que no, però bueno, és normal. Si tot el món està supercontent, algú no t'estan dient bé, si tot el món està superenfadat, algo també passa, no? I tampoc se trata de ficar la sospita en ningú, sinó se trata de que els recursos públics se gasten de la manera adequada. Jo estic convençut que mos donarem compte de que hi ha coses que n'hi ha que millorar i buscarem i entendrem per què s'han de millorar. N'hi ha coses que potser no s'estan fent i això sí que no pot ser, i n'hi ha coses segur que estaran fent-se molt bé, perquè si no s'estiguin complint també se notaria. Jo entenc que per això se fa l'assistència tècnica i, bueno, els resultats els tindrem en breu, sí que n'hi ha alguns avanços, però és veritat que no m'he sentat encara a estudiar-lo perquè estic esperant que l'expedient estigui tot complet.
Mire, com a que sempre li preguntem per el mateix i pues, al final jo penso que vostè és el guardià dels residus de tota la comunitat, al final, que és la sensació que tenim, que vostè sempre els informa
ara, molt. Ara mateix sí que és cert que entre la presència del Consorci de Reciplaça i l'àrea de gestió de residus de l'Ajuntament de Castelló, que no us equivoquem, és l'altres 170.000 habitants de la província, és una quantitat molt gran de gent, I la Diputació, la veritat és que sí, que és, el, tinc prou de control sobre la, el que està passant. També és la meva obligació saber aquestes coses, no al detall, però sí poder agarrar i dir s'estan enterrant tantes tones, s'està tratant tant de residu. Sí.
Però més enllà d'això, vostè és un polític de compromís i jo vull preguntar-li. Ahir el titular era... se senten en la taula el govern d'Espanya i el govern... de la Generalitat Catalana.
Què pensé?
Sí, sí, el titular pues, era s'assenten en la taula el govern d'Espanya pues, i el govern de la Generalitat Catalana.
Ja era hora. Jo crec que en aquest tema, i ja que el fiquem damunt la taula, no ens equivoquem. Si n'hi ha algú que li interessa que n'hi hagi normalitat democràtica en Catalunya, és a la província de Castelló. I ens interessa per diferents motius, perquè només n'hi ha que anar a agarrar un billet d'Euromet un diumenge per la vespre de l'estació de Castelló per a saber la relació humana que tenim amb la comunitat del costat. No només això, és que crec que en l'any 2014 n'hi havien, eren 1.000 el professorat català que eren valencians i valencianes que estaven donant classes allí. I només estem parlant d'aquest sector, a banda de les relacions comercials. I després perquè la infraestructura prioritària per a la nostra província, per a tota la nostra indústria taulerera, que dona de treball directes a moltíssima gent, passa pel corredor mediterrani. El corredor mediterrani és una qüestió física pura i dura, ha de passar per Tarragona, ha de passar per Barcelona i ha de passar per Girona, sí o sí, a no ser que ens facin el corredor que volíem fer mediterrani per Cuenca. Si no, és això, és a dir, ha de passar per ahí. I per tant, nosaltres necessitem que n'hi hagi normalitat democràtica, necessitem poder fer lobbies de pressió. Que el president de la Diputació d'Alacant no vulgui anar a una reunió de presidents de diputacions per a defensar el corredor mediterrani perquè té una ideologia diferent a la meva és una insensatez.
A l'hora de solventar un problema, vostè deixa a part les ideologies?
Entenc que una cosa és la ideologia que te motiva quina solució li vols donar i l'altra cosa, sobretot en aquells cos que arribem a consensos i, ojo, perquè són capaços d'arribar a consensos, inclús a gent que tens les antípodes, se va veure en l'últim plenari de la Diputació, enmig d'un debat plenari, que ja és raro, vam arribar a un acord, la senyora Elena Vicente Ruiz, la senyora Cristina Fernández, el senyor Santi Pérez i jo. És a dir, vam arribar a un acord debatint i tenien ganes d'acord. I és veritat que darrere hi ha un treball de escolteu, feu lo que podem arribar a un acord, que estem d'acord en això, però no me pots dir això, però l'altre te dic que sí. I vam ser capaços, no? Per tant, no fixe el fet de com vostè és una persona de dreta, reaccionària, no vaig a intentar-me i intentar reaccionar a acordar amb vostè. La línia roja de compromís, on està? Està en el partit feixista, que ara mateix té representació en les institucions. Ahí fiquem una línia roja, n'hi ha coses a les que no ens anem a sentar perquè no se pot odiar al diferent com s'està fomentant l'odi des de determinats llocs i determinats càrrecs, però després la gràcia de la democràcia és el govern de tots, i el govern de tots implica escoltar a qui pensa diferent. I quan tenim punts en comú, com el finançament, com les infraestructures, hem de remar tots en el mateix sentit. Crec que és un error la Diputació, el que fa la Diputació d'Alacant, i per això crec que és bo que se senten el govern central i el govern català, perquè necessitem una solució política. La solució judicial no està portant a ningú lloc. No està portant a ningú lloc, no està arreglant res. I nosaltres som els primers interessants per relacions humanes, per relacions comercials, però sobretot per infraestructures comunes, que necessitem que la relació amb Catalunya sigui perfecta. I l'exemple el tenim, per exemple, en la plataforma Castor. La plataforma Castor se tenia que fer davant del Delta de l'Ebre, però la Generalitat Catalana va dir, ei, estudio de sismologia. I van dir, pues així no se pot fer. I aleshores així, qui governava, el senyor Camps i companyia, dijeron, ah, pues la pones en Vinaròs que no passa nada. Com si una línia administrativa dibuixada en un mapa anar a canviar la tectònica de plaques. El resultat saben quins són. Milers de milions invertits per a res i terratrèmols que van sacsejar des de Vinaròs fins a Vés a saber on. Necessitem, evidentment, col·laborar amb ells.
Però mire, a més, hi ha hagut una última hora de la justícia que admeteix a tràmit una querella contra Netflix per vulnerar l'article tal penal per la emissió d'una pel·lícula que fa escarni als dos més cristians. I vostè... ho ha escrit, diu, au, pues res, la justícia espanyola entra en un altre toll ple de fang.
Sí, jo crec que la justícia espanyola des de fa un temps, i no sé per què, s'està complicant la vida de forma innecessària atentant contra drets bàsics de les persones. I esta setmana crec, el cantant de Defcon 2, d'un grup de música, que havia sigut condemnat pel senyor Marchena, que no ens equivoquem, que si no m'equivoco és el president del Tribunal Suprem, el condemnava. I ara resulta que diuen que els òrgans superiors que no, que tenia tot el dret del món i que aquesta condena no era. Clar, tindre a un president del Tribunal Suprem que fa sentències que després en una instància superior li diuen que no té raó, pues demostra que algo no està funcionant dins del poder judicial, que necessitem una regeneració ràpida i necessitem una regeneració de veure com actuen i com se comporten. I per això pensava, és veritat que se diuen abogados cristianos, encara que jo com a persona cristiana considere que no em representen, és gent reaccionària que està en pleits amb l'Ajuntament de Castelló perquè nosaltres volem retirar la creu dels caiguts, el monument feixista, i no ens ho estan permetent. Jo no puc entendre com un ajuntament no té capacitat de decidir quin monument té i quin monument no té. No ho entenc. Va passar a més carrers d'Alacant. Recordem que el govern progressista d'Alacant va voler canviar la plaça, crec que era la Divisió Azul, per la plaça de la Llibertat, i un jutge va dir que no, que tirava en cabarrera, i després, clar, s'ho va deixar a fer, perquè les administracions, home, si un ajuntament no pot ficar el nom del carrer a qui vol i no pot ficar el monument que vulga, pues ja me diran per què votem, no? Tenim l'exemple més absurdo de la secció quarta de la sala del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, que diu que los ratios de 23 alumnos per aula que no son, que lo dejan suspenso, la proposta que fa el conseller Vicent Marsà, quan en Galícia el senyor Feijó té ràtios de 23 per aula. Sí. Quina és la diferència? Que aquell és del PP gallec i estos com són de Compromís, entonces no poden fer-ho? Jo crec que acceptar una querella d'aquesta gent contra la emissió del delito de blasfèmia me pareix una barbaritat i crec que s'estan equivocant. Jo entenc que la llei, és possible que vagi, si la llei s'ha interpretat així, tenim un problema. Al final els delictes d'odi no s'estan entenent per a defensar les minories, sinó per a fer callar la dissidència i a qui pensa diferent, i això no ho hauríem de consentir.
Mira, li llisgo un titular ràpid, que hemos quedat poc de temps. Oriol Junqueras saldrà de la càrcel tras avalar Esquerra Republicana de Catalunya les cuentas de Pedro Sánchez.
Bueno, això és la visió del titular que vol lligar-lo. Jo crec que la gent és de la presó o no, depenent d'institucions penitenciàries, no d'acords de pressupost. La meva opinió, La meva opinió. Però bueno, si algú considera que darrere n'hi ha una relació directa...
Què li pareix que Oriol Junqueras isca 3 dies de la presó?
Jo és que crec que el delicte de secessió i de rebeldia no hauria d'existir, i crec que, a més, quan se va ficar el delicte de secessió i rebel·lió, no només està el que està escrit en la llei, sinó la voluntat del legislador, i el legislador que ho va fer va fer conferències i va explicar molt, molt, molt clar que se referien a actes violents. Jo, lo siento, no crec que ficar una urna en per a que la gent vote se pugui dir cop d'estat, com s'està dient. Jo crec que els cops d'estat tots el món saben més que n'hi ha hagut. El que va fracassar en el 80, bueno, els anys 80, n'hi havia tancs en València i els representants públics estaven segrestats dins del Congrés i els mitjans de comunicació estaven intervinguts, i l'altre que va tindre èxit és el que va fracassar. El que va tindre èxit va tindre 2 milions d'exiliats, centenars de milers de morts en cunetes, una guerra civil d'uns quants anys, i en el cas de la ciutat de Castelló, bombardejos aeris i gent en el refugi. Per tant, crec que n'hi ha coses que no se poden dir a la lleugera. Crec que no hauria d'existir el delicte de secessió ni rebel·lió, i per tant crec que més enllà de la discrepància que va haver, és a dir, en la proporcionalitat, ha de ser un principi jurídic, i el que no pot ser és que el president del govern isque dient que una cosa és una performance. Bueno, pues si és una performance, no podria ser que acabara amb presó. Algú s'està enganyant o no s'està enganyant.
Que s'hagi aprovat el sostre de gasto?
Jo espero que derrogue la llei Montoro, és el meu deseo, però crec que això ho desitgem qualsevol persona que estigui en l'administració pública, i sobretot en casos concrets, no? Com és la Diputació, que té diners en el banc i en canvi no pot actuar ni pot gestionar amb llibertat. I és un problema, perquè cada volta la gent mos exigeix més a les administracions i n'hi ha respostes que no estem donant de la manera decidida i adequada, perquè bueno, pues encara tenim la llei Montoro del 2015, que jo crec que és un senyor Cristóbal Montoro, que cada matí s'alça, somriu i diu: continua un govern teòricament progressista tenint la meva llei neoliberal vigent.
Bueno, ja s'ha aprovat. Moltes gràcies, Ignasi García, per haver estat així, i fins quan vostè vulgui.
Moltes gràcies a vosaltres. Sempre és un plaer vindre a Vila-real.
Moltes gràcies.
En Odontología Sé Tu Vivanta quieren que empieces el año con tu mejor sonrisa. Ven hasta el 29 de febrero y aprovéchate de una revisión completa, limpieza bucodental y blanqueamiento dental gratis. Sí, sí, gratis. Sonríe con Sé Tu Vivanta. Teléfono 964 50 67 45, Avenida Pío XII 30 de Vila-real.
Cada día estamos más conectados, interconectados y abiertos al futuro. Y ahora mucho más cerca de ti. Marzá Volkswagen ha abierto sus puertas en Villarreal, en Camí de la Travesa 24. Más cerca, para ofrecerte todos los servicios de nuestra posventa oficial. Más cerca, para adquirir tu Volkswagen nuevo o seminuevo. Más cerca, para hacerte la vida más fácil. Ahora también en Villarreal, Marzá Volkswagen. Más cerca de ti.
Ahora en Pepephone puedes acumular los gigas que no gastes en un mes para gastarlos el siguiente. Por eso yo he acumulado todo el aire necesario para contarte este anuncio sin volver a coger aire. Ahora con Pepephone, 25 gigas acumulables, fibra 200 megas y llamadas ilimitadas por 48,90 euros al mes. Sin permanencia y con principios incluidos. Pepephone. Ay.
Tu móvil, tú eliges. Distribuidor autorizado de Pepephone en Avenida Francisco Tárrega 53 de Villarreal.
I més assumptes a la 92.2 de la freqüència modulada. Anem a parlar d'altra de les iniciatives d'aquest cap de setmana, és que tenim un cap de setmana molt mogut, així a la localitat, i més que ho serà amb aquesta iniciativa que anem a presentar. La desena tamborada provincial a càrrec de l'agrupació cultural de Bombos i Tambors de Villarreal. Ens acompanyen el seu responsable, Cristian Calabria. Molt bon dia, buenos días.
Hola, buenos días.
I també Dani Martí, bon dia, buenos días.
Buenos días.
Bueno, 10 ediciones ya, bueno, 11, pero como tamborada 10, ¿no? Nos explicabas, Cristian.
Sí, esta va a ser la 10ª tamborada que organiza la Agrupación Cultural de Bombos y Tambores de Villarreal. Uh-huh. Llevamos 11 años de existencia, pero es que en el año 2012 organizamos la Exaltación, por eso no cuadran las cifras, pero están ahí. Esta va a ser la 10ª tamborada, pero 11 años organizando el acto aquí en Villarreal.
Uh-huh. Y al ser 10º aniversario, pues siempre las cifras redondas como que gustan. No ha sido por eso que haya cambio de recorrido, pero es que, claro, mañana, bueno, hoy ya se abre el mercado este medieval y eso os obliga a modificar un poco el camino habitual que os llevaba hasta la plaza.
Sí, normalmente el punto de partida era San Pascual. Lo que pasa es que estando la feria medieval, pues por cuestiones de seguridad la policía no recomienda que hagamos el trayecto normal. Entonces vamos a salir desde el jardín de Jaume I. Vamos a coger el Camí Molí, Avenida Pío XII, Avenida Murá y calle Ramón y Cajal hacia Plaza Mayor. Un recorrido más o menos igual de largo y bueno, que nos va a ocupar unos 15-20 minutos para que nos quiera acompañar.
En el cual quiero decir yo que creo que será más espectacular porque la avenida la verdad es que al ser grande y eso vamos a disfrutar bastante y creemos que estará muy bien lo que es la avenida, que es grande y amplia y estará bastante chulo.
Pues bienvenida, o sea, que hayan puesto el mercado medieval, ¿no?
Es una forma también de que nos vea la gente por otros puntos diferentes de la ciudad. Sí que es verdad que a la gente que tocamos el bombo y el tambor siempre nos gustan esas calles más estrechas donde retumba más, como por ejemplo esa calle Mayor, claro, es ideal para ello. Pero el ir por la avenida también es bonito por lo que dice Dani, la vista, otro tipo de gente que nos pueda ver, que nos pueda acompañar por el recorrido. Y bueno, pues también la gente que está en la feria medieval que nos acompañe luego, que desde allí sea una excusa el venir
hacia aquí
a vernos también a la plaza.
¿A qué hora empezará la actividad?
Empezamos a las 6, lo que digo, unos 20 minutos aproximadamente, estamos en Plaza Mayor. Y desde ahí pues el acto durará como mucho 2 horas. Se estima que a las 8 se termine y bueno, pues el formato siempre es el mismo, un pasacalle provincial al unísono y luego lo que hacemos es dar paso a las exhibiciones donde cada grupo presenta su toque mejor.
Que nosotros, por cierto, este año estrenamos exhibición, una exhibición que la verdad es que, como hemos dicho muchas veces, no somos personas que sabemos de solfeo ni de partituras. Y nos cuesta sacar bastante, pero con empeño, con ilusión y con ganas, pues lo sacamos. Y este año estrenamos exhibición y estamos muy ilusionados. Además, está muy chula y bueno, la presentaremos, ya la presentemos en la Exaltación y ahora la estrenaremos aquí en la primera tamborada en Villarreal.
Así que la gente que esté atento, y esto ya luego a Semana Santa lo llevaréis. Supongo, ¿no?
Porque las exhibiciones en Semana Santa no se hacen.
Directamente.
Bueno, en las tamboradas precedentes que vengan, sí. En cada pueblo que vayamos, sí que se va a hacer.
Que la agrupación realmente lo que hace es representar al conjunto de bombos y tambores de aquí de Villarreal en los actos que se organizan.
Previos.
Durante la cuaresma, alrededor de la provincia. En este caso en las tamboradas. Luego lo que viene a ser la Semana Santa local cada miembro de la agrupación forma parte de una cofradía diferente, entonces los toques pues ya son otros. Uh-huh. No participamos en la procesión como agrupación, digamos. Uh-huh.
En la provincia también quería decir, fuera de la provincia, que ya donde nos llaman, que podemos acudir, allí vamos. Nice. Siempre uh-huh. que pueda ser que Villarreal esté representada por bombos y tambores, siempre estamos allí. Porque uh-huh. Es una cosa bonita. Además, nosotros representamos a Villarreal y queremos estar allá donde podamos ir. Si es siempre por cuestión de fechas, pues si se puede estar, ahí estamos.
Porque al final nos comentaban también las mujeres, ¿no?, que la semana pasada fueron las protagonistas, que al final es que no hay fines de semana.
No, el problema de fechas está muy mal, porque a ver, nosotros en la provincial hay muchas cofradías o agrupaciones y están, o sea, es muy complicado. Cuando uno se sale de una fecha, están todo el mundo loco por cogerla, porque no hay fecha realmente, entonces está muy complicado.
Bueno, somos 24 grupos, si no recuerdo mal, en la Asociación Provincial de Bombos y Tambores de Castellón. Uh-huh. Y me parece que son 18 fechas las que hay. Siempre hay alguna que incluso tiene que ir fuera, pasando la Semana Santa incluso. Y por eso, por ejemplo, tuvimos que hacer la tamborada de la mujer pues casi un mes antes de lo que se hace normalmente.
Uh-huh. Pero bueno, al final se hizo, ¿no?, que es lo que cuenta. En ese caso, 24 las agrupaciones en el colectivo provincial, pero aquí, mañana, ¿a cuántas esperáis?
Bueno, van a ser 17 bandas de toda la provincia. En este caso no va a venir ninguna de fuera. El año pasado fue excepcional por el 10º aniversario, trajimos a los campeones de España. Este año van a ser 17 bandas de la provincia de Castellón y, bueno, pues de pueblos como Alcora, como Almazora, Almenara, Burriana. Y, bueno, pues vamos a ser se estiman que unas 400 personas aquí pues llenando la plaza. Al final tenemos mucha afluencia. Es una ventaja también que sea la primera tamborada de la temporada. Uh-huh. Aparte de la exaltación, que es la que abre, en este caso fue en Almenara, después siempre somos los primeros. También por las ganas que genera el empezar una nueva temporada, es uno de los sitios donde más gente viene a tocar y también a ver.
Uh-huh. Y luego el tema también está de, es una cosa que le decimos todos los años, de intentar mimar y cuidar a la gente y que la gente se sienta a gusto, que esté bien, súper importante para que puedan volver, porque hay sitios donde, bueno, la cosa lo tienen más complicado o es más difícil, y aquí siempre intentamos hacerlo lo mejor posible. De aquí dar las gracias también a la Junta de la agrupación de bombos y tambores, que hace por trabajar constantemente porque todo pueda salir bien y la gente esté contenta y tenga ilusión para que puedan repetir otros años. Eso es súper importante.
Uh-huh. ¿Y en qué detalles cuidáis, ¿no?, a los que vienen de fuera, de otras localidades, por ejemplo?
Bueno, pues sí.
Sí, no, lo que un poco la línea que decía Dani, pues por ejemplo el pisco labis que se da después de hacer el toque. Siempre tener una botellita de agua disponible para el participante, que pueda pues refrigerarse después de estar tocando. Hay sitios a los que vas y no te dan, ¿eh? Claro, luego, por ejemplo, el detalle al acabar el acto como recordatorio, una cinta también para poder colgársela en el tambor o en el bombo como conmemoración del evento. Pues son detalles que luego la gente también recuerda y dice, oye, yo quiero ir a Villarreal porque también dan esto, es como un extra.
Uh-huh, así que, bueno.
Y luego bueno, el acto en sí que también que esté bien hecho, porque claro, si te pones a hacer un acto y empiezas a tener problemas de algún tipo que la gente, pues enseguida hay críticas, hay que intentar tenerlo todo bien controlado y que la cosa salga bien y que eso, y la gente se sienta a gusto y cómoda, súper importante.
Eso hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Y al final, pues, de vuestra experiencia de ir a tantos sitios, sabéis lo que gusta y lo que no gusta. Al final, es así, tratarlos como os gustaría que os trataran a vosotros, ¿no?
Sí, totalmente justo.
Y como siempre, también hay una persona invitada, bueno, que también en esta casa conocemos bastante, a Cristian también lo conocemos, pero a Mónica, pues un poquillo también. ¿Por qué Mónica Benavén?
Bueno, el tema de la elección del invitado o invitada, como ha sido en este caso Mónica Benavén, es un proceso complejo porque siempre cuesta poder cuadrar las agendas. Uh-huh. Hay que tener en cuenta que para cerrar un invitado empezamos a gestionarlo pues desde septiembre, octubre, para poder, llegado enero, tenerlo cerrado. Uh-huh. Y tener en cuenta que ahora, por ejemplo, la temporada es a final de febrero. O sea, con 2 meses vista intentas tener algo, ¿vale? Aunque no sea cerrado al 100%, intentarlo. Y bueno, pues en este caso nos decantamos por Mónica Benavent, queríamos apostar por el valor local y bueno, creíamos que Mónica ahora mismo es un valor importante para Villarreal, porque también, al igual que nosotros como asociación que representamos a Villarreal por donde actuamos, ella también representa a Villarreal por donde aparece o trabaja. Entonces nos parecía que era una invitada idónea para esta ocasión.
Y luego otra cosa que quiero decir yo, que a veces cuando hablas con los invitados siempre se les nota la ilusión que puedan tener. Y Mónica tiene una ilusión tremenda, está súper ilusionada y súper contenta. Y cosa que nos gratifica y de verla a ella, de la ilusión que tiene y todo, porque
se contagia,
es,
¿no?,
súper importante, ¿no? O sea, invitar a una persona y la cual tenga ilusión y se ve involucrada en el tema y es súper importante.
Sí, y predisposición, que también es muy importante. Desde el primer momento me dijo, oye, yo quiero ensayar el toque, quiero hacerlo bien,
claro.
No quiero estar allí de relleno. Y lo ha hecho, o sea, eso también es de agradecer y bueno, pues luego la gente también lo valorará cuando la vea ella y diga, ostras,
esta
ella
tiene también soltura, ¿no? Se lo sabe. También sabe.
Sí.
Que es importante. Una hora que decís de ensayar, que ha ido Mónica, eso, ¿cómo va lo de los ensayos? Que yo, ¿cuántos años lleváis reivindicando ya un sitio? Me parece que
ya llevamos 11 años con este y estamos igual que estábamos. De hecho, yo me gustaría, es el señor alcalde, tuviera bien escuchar esta radio, de saber que el año pasado estuvimos hablando con él del tema de que no tenemos local donde ensayar y llevamos ya 11 años a la intemperie ensayando, y yo creo que ya va siendo hora ya de que se preocupen un poco o un poco más del tema, porque creo que es en invierno se pasa mucho frío y esto es, vamos a ver, yo creo que deberían de lo que digo, vuelvo a repetir, de preocuparse, si se han preocupado algo, de preocuparse un poco más.
¿Porque ahora dónde estáis?
Pues en el parking de Carrefour, compartiendo ahora en estos momentos con las cofradías como Podemos, que van a ensayar también, con lo cual pues a veces hay un poquito de discusiones por aquí y por allá que no llegan a más,
claro,
pero
claro.
Bueno, es que creo que deberían ya ofrecernos algún sitio donde poder ensayar tranquilamente porque es complicado.
Cristian.
Las condiciones climatológicas también afectan a los instrumentos, no solo a por ejemplo, llueve un día, no puedo ensayar, hace mucho frío, me cuesta acudir, ¿vale? O sea, por ejemplo, si hay humedad, los tambores sufren, el bombo también se tensa, se destensa, es más frágil, se puede romper, el tambor se puede deformar, o sea, luego eso tiene un coste, una pieza que puede durar 2 años, por poner un ejemplo, pues a lo mejor me está durando 1 año, y bueno, pues eso supone un coste que se podría reducir si tuviéramos un espacio donde ensayar. Yo, por ejemplo, que escucho también este medio, veo que cuando vienen aquí autoridades de la corporación municipal hablan bien de la asociación y se enorgullecen de nuestros actos, de nuestra participación y tal, pero claro, necesitamos ese apoyo extra para nosotros también poder enorgullecernos de todo lo que nos puedan dar, que también es verdad que ahora lo recordaré, pero que también participan con nosotros.
Pero lo cortés no quita lo valiente.
Claro, claro, por supuesto. Y sí que es verdad que eso, hay asociaciones en Villarreal, ¿vale?, sean musicales o no, que sí que tienen un local donde ensayar. Y lo que no nos parece justo es que se nos trate o estemos catalogados como una asociación de segundo nivel, cuando ni nosotros ni ninguna otra tendría por qué ser.
Así que al final igualdad, ¿no? Que lo que tienen unos podáis tenerlo el resto.
Si somos iguales para pagarme, imagino que debemos ser iguales para recibir. Y no puede ser que la sensación que tengamos es que seamos como asociación de tercera o del resto, ¿no? Porque hay asociaciones que llevan otro trato, además se puede demostrar. Entonces, a ver si ya se van preocupando un poquito más sobre el tema este, porque desde luego que ya llevamos tiempo y creo que ya va siendo hora ya de que
sí, no son 2 días,
se
¿no?
pongan a la faena.
Porque sí. ¿Cuánta gente sois en la agrupación ahora?
Bueno, somos sobre 40 miembros y bueno, las cifras van variando según la temporada, pero la cuestión es que si tuviéramos un espacio, si tuviéramos más apoyo,
seguramente
estoy seguro que tendríamos un volumen mayor. Podemos compararnos con otras localidades donde el apoyo es grande y son más pequeñas que esta, seguramente tienen menos presupuesto y sin embargo crecen a pasos agigantados porque tienen ese respaldo que nosotros no tenemos.
Pues dicho esto, ¿no?, que no se olvide, que siempre hay que recordarlo, pues decíamos, lo cortés no quita lo valiente, y también al final hay que agradecer que gracias a la implicación de diferentes áreas, pues por ejemplo la tamborada de mañana se puede realizar.
Por supuesto, eso es lo que yo quería comentar, que agradecimientos por supuesto, por la colaboración y la organización a Pepe Batalla, a Pepe Chiva, Concejalía de Turismo, Concejalía de Tradiciones, Junta Central de Semana Santa y, por supuesto, a la Agrupación Cultural de Bombos y Tambores de Villarreal, sin los cuales pues este evento no se podría celebrar, tampoco el de la mujer que organizamos la semana pasada.
Así que también los anfitriones, ¿no?, un reconocimiento al esfuerzo que hacéis. Así que, bueno, yo creo que habéis dado claves suficientes para que la gente mañana, si sale a la calle por el mercado medieval, o que salga, os acompañe y acuda, pero invitar a que participen recordando la modificación del recorrido, que cambia el inicio.
Sí, pues con eso, como siempre, esperamos que acudan al acto, que puedan disfrutar un poco de lo que es la cultura del bombo y el tambor, que al final es lo que fomentamos, ¿no? Uh-huh. Y bueno, pues eso, extender esa tradición y que, bueno, que la gente que venga y que le guste, pues que incluso pueda venir y nos pregunte cómo puede formar parte del grupo.
Uh-huh. Sí, porque de hecho hay, yo creo que en este pueblo hay muchas ganas, más de lo que nos pensamos, de tocar el tambor. Lo que pasa es que hay gente que está como oculto y parece que no quiere salir, pero hay ganas de tocar el tambor y, uh-huh, y nos gustaría de que la gente se decidiera a dar un paso y simplemente hablar con nosotros y tirar para adelante, porque la verdad es que el mundo este es bonito y está muy bien, y sí, uh-huh, que hay mucha gente que le gusta tocar el tambor y tiene ganas de tocar en este pueblo.
Uh-huh. Así que den el paso, que no hace falta, como habéis dicho, no ser músicos o saber, uh-huh, de partituras, que al final esto es un poco de oído y mucha voluntad.
No, sí, eso, sí. Además seguro, y mucho ensayar.
Mucho ensayar, aunque sea en condiciones, sí, no muy adecuadas.
Sí.
Pues bueno, Dani y Cristian, muchísimas gracias por habernos acompañado hoy y que sea un éxito esta tamborada provincial de mañana. Muchísimas gracias.
Muchas gracias.
Gracias a ti.
Restaurante Arenal Burriana sigue sumando con el restaurante El Faro Villarreal, con el único propósito de que disfrutes del placer de comer bien. Descubre nuestra variedad de arroces, pescados, carnes, una amplia carta en un ambiente íntimo y cálido. Ven a conocernos y lleva tu paladar a buen puerto. Restaurante El Faro Villarreal, Avenida Francia, Villarreal.
Ven a Clínica Dental Llopis Díaz. Somos especialistas en implantología dental. Tu dentadura completa fija con 4 implantes en 48 horas. Y ahora, implante unitario con corona de porcelana desde 28 euros al mes. Clínica Dental Llopis Díaz, Perejil 10 de Villarreal, 964-5290-48. Odontología de calidad a precio justo. Llama ya al 964-5290-48. Te esperamos, porque tú eres lo más importante.
Es la felicidad de este valiente.
Bueno, y ahora continuem así a Radio Villarreal, en este caso Oscar Clavell, diputat nacional. Bon dia.
Molt bon dia.
Mire, vostè va tindre una intervenció passat dijous la compareixença de la ministra Cela, perquè vostè és portaveu del grup popular, del Partit Popular, d'Educació. I va ser en la Comissió d'Educació i Formació Professional.
Exacte.
Si li pareix, sentim un trosset de la compareixença seua, perquè és més llarga, però sentirem un trosset que la gent sàpia més o menys de lo que vostè estava parlant i continuem després nosaltres añadint el que se queda sense sentir ahí.
Gracias, señor presidente. Buenos días y bienvenida, señora ministra. Desde el Grupo Parlamentario Popular consideramos que tres son los actores principales en la educación: profesores, alumnos y padres, que por cierto poco los ha mencionado estos últimos, señora ministra, y todos ellos deben estar bien coordinados, representados y defendidos por la Administración. Quiero empezar agradeciendo la magnífica labor del profesorado de toda España como parte fundamental de la espina dorsal de la educación. Por ello es imprescindible articular un modelo de acceso a la función pública que garantice la igualdad de oportunidades para todos aquellos estudiantes que quieran dar el paso a la docencia. La gran reforma pendiente es la del profesorado y no podemos dejar que se rompan los cuerpos nacionales del profesorado, ya que el Gobierno está cediendo sus competencias al arbitrio de lo que decidan ciertas comunidades autónomas, diseñando un colectivo docente con diferentes derechos y obligaciones, dando un paso más hacia la ruptura definitiva del sistema educativo español. La igualdad de derechos, deberes y oportunidades de los docentes ha de estar presente en todas las decisiones de este Gobierno. Desde el Grupo Parlamentario Popular requerimos que el Gobierno elabore sin demora un diseño de la carrera profesional que modifique la formación inicial, el sistema de acceso a la profesión docente, que contemple una prueba de ámbito nacional que garantice la misma igualdad de oportunidades en todo el territorio y una formación y un sistema de acceso común en todas las comunidades autónomas. Toda renuncia a las competencias del Gobierno provoca la ruptura de los cuerpos nacionales del profesorado con profesores de primera y profesores de segunda. Los países que decidieron acometer reformas en profundidad de sus sistemas educativos y, en especial, de la mejora de la calidad del profesorado, han visto cómo se han situado entre los 10 mejores sistemas educativos del mundo. Por eso es tan importante articular una carrera profesional basada en principios de mérito, igualdad y capacidad, donde la evaluación, la formación, los incentivos y la promoción tengan cabida dentro de un modelo integrado y que constituya una prioridad en la política educativa del Gobierno. En el Pacto de Estado por la Educación se puso de manifiesto la necesidad de mejorar sustancialmente la profesión docente y su reconocimiento social, económico y profesional. Recordemos que el Gobierno socialista de Zapatero redujo una media de 5% los salarios de los funcionarios, congeló sus nóminas para 2011, redujo la tasa de reposición al 10% para ofertas de empleo posteriores y suprimió el régimen transitorio de jubilación parcial, por no mencionar las 361 plazas menos en la educación pública que el Gobierno socialista de Castilla-La Mancha estableció el año pasado.
Bueno, hem sentit esta primera intervenció on vostè parlava de lo que era el professorat. Se'ns queda l'alumnat i els pares. Respecte a l'alumnat...
Efectivament, la meva intervenció del dijous passat de la compareixença davant de la ministra d'Educació, la senyora Celà, que venia a explicar les seues directrius com a govern. Jo vaig dividir la meva intervenció en tres blocs, el professorat, perquè considere que l'educació en Espanya té tres pates molt importants, fonamentals, tres, i les tres igual d'importants. Una és el professorat, que efectivament pues, acaba d'escoltar íntegrament la meva intervenció respecte al professorat, la segona eren els alumnes, l'alumnat, i la tercera eren els pares, les famílies. En quant a l'alumnat, vaig llançar una sèrie de propostes que creiem convenients i creiem convenients que tinguin que estar en la pròxima llei educativa. El que no pot ser és que les lleis educatives en aquest país canvien cada 4 anys segons canvia el govern, el color del govern de turno. I això no pot ser. I ho diu un professor, diu un docent. Un docent que està dins d'una aula no pot estar pendent de si la llei canvia perquè el govern de turno pues, canvia també i així no se pot treballar. Se complica molt la feina dels docents. I per tant, se tenia que aprovar una llei consensuada, pactada, en el màxim número de representants polítics, de grups polítics, que era el que pretenia el Partit Popular en el pacte d'Estat per a l'educació, després de 18 mesos de treball, després de 83 compareixències dels sectors, dels col·lectius, dels sindicats, de tot el món que està involucrat en l'educació, el Partit Socialista i Podemos va abortar aquest pacte en inventant-se l'excusa del 5% del PIB. És a dir, reclamaven que com a mínim el 5% del PIB espanyol se destinara a l'educació. Van gastar aquesta excusa per abortar com dia, per a trencar i se pacti al sase de la taula de negociació, governant el Partit Popular, per suposat, estava Méndez de Vigo com a ministre d'Educació. Se demostra que és una mentira, que va ser una excusa, perquè en el borrador del projecte de pressupostos que va presentar el Partit Socialista el 2019, que no va ser aprovat, no s'arribava al 5% del PIB. Per tant, l'excusa que van gastar en la primera oportunitat que van tindre per a demostrar que ell serà la seva intenció, va eixir que no, se va demostrar que no simplement era una excusa per alçar-se d'aquella taula i se'ns acabó. Bé, el que deia, jo crec que el tema del professorat ha quedat clar, ja s'ha escoltat, no vaig a repetir el que ja s'ha sentit de les meves paraules, però l'alumnat, per exemple, se té que agarrar amb moltes ganes i molta força el 0 a 3 anys. Sabem que l'educació en Espanya és obligatòria dels 6 anys fins als 16 anys, fins al quart de l'ESO,
de 3 a 6 anys no és obligatòria, però és gratuïta. Un pare o una mare pot portar el seu xiquet de 3 a 6 anys a qualsevol centre públic sense cap problema, o concertar, segons considere. Però de 0 a 3 anys, què passa? De 0 a 3 anys per a conciliar la vida familiar i laboral dels pares i sobretot de les mares. Les que són mares saben lo difícil que és ser mare i ser treballadora a la vegada. I per tant n'hi ha que donar-li tot i ser recolzament als pares, però sobretot, especialment a les mares, que són les que porten...
I se frenaria la baixa natalitat.
Exactament. Tenint aquest problema afegit que és la baixa natalitat en Espanya. I n'hi ha que donar-li opció per a que siga universal, per a que siga gratuïta aquesta educació de 0 a 3 anys i que els pares puguen triar l'opció que vulguin en la seva llibertat per a poder portar a un xiquet i que siga, torna a dir, gratuïta, siga el sistema que trie. Però és que també estava parlant de la formació professional. És que la formació professional té que estar acorde al mercat laboral. Un alumne que va a qualsevol mòdul de formació professional, quan acaba aquesta formació, el que vol és tindre el lloc de treball ja directament. I moltes vegades no estem pensant que d'ací 20 anys, els llocs de feina que hi haurà d'ací 20 anys, avui ni existeixen. Que això canvia tan ràpidament i, per tant, la formació professional té que estar encaminada, té que estar enfocada cara a aquestes eixides laborals del mercat laboral en un futur. O, per exemple, un problema que tenim cada any és la EBAU. Què és la EBAU? És la prova d'accés a la universitat, el que coneixem com a selectivitat. Sí. Vamos, des de la nostra època, des de la meva època, és la selectivitat. Pues volem que la selectivitat i sa prova, la EBAU, se coneix ara d'accés a la universitat, siga comuna en tota Espanya, que no depenguen de les comunitats autònomes, perquè han vist com en este curs passat problemes que si en l'assignatura, en l'examen de matemàtiques, que si en l'examen d'història, n'hi haven moltes diferències i al final aquesta nota t'ajuda o no a poder optar o no a la carrera universitària que tu vulguis. I a lo millor se matricules així a València i fa la seva prova d'accés així en València, però a lo millor acaba la Universitat de Salamanca o la Universitat Autònoma de Barcelona o la de Sevilla, jo que sé, per dir alguns exemples. I si estem en un estat i estem en un país, les condicions tenen que ser les mateixes per a tots els estudiants i per a tot l'alumnat. I això és importantíssim. Per això, tres qüestions, podria dir més, però vull centrar-me en aquestes tres, 0 a 3 anys, perquè, a més, s'està demostrant que quan més xicotet s'agarra a un xiquet, la educació evoluciona millor, la formació evoluciona millor. Perquè és que jo, que sóc professor de secundària, quan ens venen els alumnes de primària, diem que mal formats venen des de primària. Però és que quan arriben a la universitat, diuen que mal formats venen des de secundària. És tot una cadena. Uh-huh. I quan antes se talli aquesta situació, millor que millor. Parlem de 0 a 3 anys, parlem de la universitat, de l'accés a la universitat, parlàvem de la formació professional i podríem parlar, sobretot, de no tindre cap problema lingüístic. Jo així estic expressant-me en tota tranquil·litat en el meu idioma de casa, que és el valencià. Sí, sí. Però no té que ser un impediment, tot el contrari. La llengua, les llengües, són una font de riquea, de varietat cultural, però que no té que ser un enfrontament, ni un conflicte, ni un problema per a poder estudiar. Per exemple, jo quan estudiava en la Universitat de València, jo tenia companys meus que venien de tres províncies espanyoles, o inclús jo tenia una companyera que venia d'Argentina.
Sí.
A estudiar història en la Universitat Pública de València, que és on estudia jo la meva carrera. I tenia problemes perquè ella agarrava la línia en castellà i tenia problemes en professors que, pues, agarrant-se la seva llibertat de càtedra, donaven les classes en valencià. Imagínese una alumna d'Argentina o alumnes de Cuenca o de Teruel que venien també a estudiar en companys meus, pues que en la seva carrera universitària, triant la línia en castellà, no podien tindre aquests estudis en castellà, en l'idioma que ells havien agarrat. Per tant, tenim que eliminar barreres, tenim que fer les coses més fàcils a l'alumnat per a poder tindre aquesta generació preparada. I el tercer col·lectiu, o la tercera pata o sector que vaig tocar van ser els pares, van ser les famílies. Sobretot centrat en la llibertat. Mira, el Partit Popular és el partit de la llibertat. Si ho vol portar el seu fill a un col·legi públic, que el porte. Si ho vol portar el seu fill a un col·legi concertat, que el porte. Si un pare o una mare vol que el seu fill tinga l'assignatura de religió, que la tinga. Si no vol que la tinga, que no la tinga, pues que no la tinga. Si vol que estudi en valencià, que estudi en valencià. Si vol que estudi en castellà, que estudi en castellà. Això és la llibertat. I són els pares els que tenen que decidir, perquè els pares són els màxims responsables dels fills. No és l'Estat. Això de que els hijos no pertenecen a los padres de la ministra Celà, això no va a cap puesto.
En vostè, en aquesta intervenció, quan parla dels pares, en ningú moment fa al·lusió a això. Mira, és que no la vaig acabar de sentir. No fa ningú moment al·lusió de que els pares, de que els fills són dels pares.
Sí, clar que la faig la menció, però és que inclús faig menció a aquesta frase desafortunada de la ministra Celà de que los padres, de que los hijos no són de los padres, i també d'una del Ximo Puig, del president de la Generalitat, que si no recorde mal va dir los hijos no són de nadie. Encara més. Diu, aquella, per lo menos, la ministra diu, no són de los padres, però són de l'Estat.
Sí, li dona tutela als fills.
Aquí Ximo Puig deixa desemparar ja de la mà de Déu, abandoneix de la mà de Déu, els xiquets no són ni dels pares, ni de l'Estat, ni de la Generalitat, no són de ningú. Vamos, estem una tribu, així mos criem pujant-mos pels arbres. Però la veritat és que, clar, que faig menció, sobretot en la... Llig literalment tres o quatre frases que han passat a la història, dos van ser aquestes que acabo de mencionar, i és el que vaig dir. I també una altra qüestió molt important, i li vaig preguntar dos vegades, i hasta la segon vega no me va contestar. Li vaig dir, el valencià és una llengua per a vostè? Perquè estem parlant, i segurament després pues, comentarem alguna cosa més, de que la comunitat valenciana, les nostres senyes d'identitat, el nostre idioma, està en joc ara. Està en joc per les negociacions que els independentistes catalans i aquest annexionisme polític i territorial i cultural, sobretot, que volen fer en la nostra comunitat. Estem vivint-lo en el País Basc i Navarra. Moltes vegades jo compare que Navarra és la comunitat valenciana respecte a Catalunya i Navarra respecte al País Basc. I això n'hi ha que tenir molt de cuidado. I ella la primera vegada no me va contestar, la segona vegada me va reconèixer a la força que el valencià és una llengua oficial, però ixe mateix dia, bueno, una setmana antes, ixia una nota de premsa del mateix govern que dia que impulsarà el coneixement del català, de l'euskera i del gallec en totes les administracions de l'Estat, però no del valencià. Per tant, són qüestions que me preocupen moltíssim i són qüestions que l'educació, que és molt important, se deixarà en mans dels independentistes, se deixarà en mans d'aquells que volen utilitzar totes les ferramentes possibles per acabar en la unitat d'Espanya.
Mire, s'han reunit, com tenim lo del coronavirus, que si vol després també ho abordem, però bueno, com ho parla tot el món, pense que la gent ja ho té prou clar. Però mire, hi ha un titular on ens deia que el govern espanyol s'ha reunit amb el govern català.
De tu a tu, d'igual a igual.
Sí.
Això és que ja està... jo crec que és una burla a tots els espanyols. Un govern d'un estat com és l'espanyol, un govern central, no pot sentar-se de tu a tu en un govern autonòmic que és inferior al govern central. No pot sentar-se en aquesta parafernàlia, ni tot aquest pombo. Tant quan va anar Pedro Sánchez a Catalunya, com ara que han anat estos que volen trencar Espanya a Madrid i reunir-se com si estigueren rebent a un altre cap d'estat, això és impossible. Però és que sobretot el que està ficant-se damunt la taula és molt preocupant. I no oblidem, gent que està negociant-se, gent que judicialment està inhabilitada, com és el president Torra. El president, bueno, el que encara és president, però no tenia que ser president de la Generalitat, està inhabilitat per sentència judicial. L'Estatut d'Autonomia Català diu que per a ser president de la Generalitat, sí o sí, té que ser diputat del Parlament de Catalunya. Una sentència judicial inhabilita com a diputat a Torra. Per tant, Torra, que ja no és diputat, no pot seguir sent president de la Generalitat de Catalunya. Però és que Pedro Sánchez li dona tota vàlua i tota importància i tota transcendència a una persona que és un usurpador de les funcions de president de la Generalitat perquè no tenia que estar ahí, per la seva inhabilitació judicial. No és que ho diga Òscar Clavín i el Partit Popular, sinó que ho diu la justícia. Li està donant tota la importància i a un altre que està condenat i tancat a la presó, com és Junqueras, per sedició i per prevaricació, condenat en condena ferma i ahí està tancat a la presó, són les persones que porten el govern de la nació d'Espanya.
Bueno, ha sigut una notícia que Junqueras podrà eixir ja 3 dies a la setmana. Sí. Respecte a la reunió, El Partit Popular demana la compareixença urgent de Pedro Sánchez al ple del Congrés per explicar el contingut de la reunió i els acords adoptats a la reunió d'ahir a la Moncloa amb els representants dels partits independentistes catalans i Sánchez Castejón. Han demanat, tinc la Álvarez de Toledo, Cayetana, ha escrit, o sigui, que està firmat i sellat i de més per la compareixença de Pedro Sánchez. És a dir, vostès, a més, ja s'han reunit, però és que ara volen saber, demanen que la ciutadania sàpiga de què se va parlar allà dins, no?
És que volem transparència, és que estem parlant del futur d'Espanya, i volem que tota la gent siga sabedora de lo que està negociant i de lo que està passant. Mire vostè, què és lo que li haurà oferit ja el govern d'Espanya a estos independentistes? A estos delinqüents, perquè són delinqüents, perquè estan condenats per la justícia, que els hauran oferit ja per a que Esquerra Republicana doni el camí obert, deixe via oberta, via lliure, per als pressupostos de l'Estat, aprovant aquest techo de gasto per a que el govern d'Espanya pugui presentar ja els seus pressupostos generals de l'Estat. Si enguany s'aproven els pressupostos generals de l'Estat, significa que tindrem Pedro Sánchez i govern socialista com a mínim 3 anys. No li dona per acabar tota la legislatura, però sí 3 anys. Pensem que estem en els pressupostos del 2018 de Mariano Rajoy i estem en el 2020. És a dir, que si a finals d'any, perquè no serà antes, a finals d'any, i depèn també de quan se convoquen les eleccions catalanes, tindrem pressupostos o no, però els tindrem segurament a finals d'any. I el que demana el Partit Popular és que la gent sàpiga el que està negociant-se, què és el que està fent-se ahir en les taules. Perquè és que si algo caracteritza a Pedro Sánchez és la mentira. És la mentira en persona. És que ho està demostrant cada vegada. És que portem un mes de govern, poc més d'un mes, i anem a escàndolo per dia. És que no fa falta que parlem de lo que feia un ministre del govern d'Espanya passejant-se per Barajas, acompanyant a una persona que té prohibida l'entrada en sol de la Unió, no en Espanya, sinó de la Unió Europea, en 40 maletes, que no sabem lo que n'hi havia dins d'aixes maletes, ni lo que estava parlant-se, ni lo que havia vingut a fer ixa dona així a l'aeroport de Barajas, i què feia un ministre d'Espanya, el segon, i ese ministre que és el segon del Partit Socialista a nivell nacional, parlant en ella que si 20 minuts, que si una hora i mitja, que si havia, si estava en sol espanyol, que si no estava, que si havia baixat de l'avió, que si no sé què, no sé quantos. Tota una sèrie de mentires que ja veurem com queda. Vem el cas de la ministra, exministra Delgado, convertida ara en fiscal general de l'Estat. És a dir, s'està controlant la justícia per part d'esta senyora. Esta senyora, tots sabem el seu pas per la política com ha sigut, o inclús en la seva vida jurídica anterior com a fiscal, en aquelles audicions que se va veure que aplaudia la prostitució com a negoci rentable i segur, o inclús acusava els seus companys d'ells de pederàstia, que estaven en menors en Colòmbia. És a dir, que de coses molt greus, i com a fiscal no va actuar d'ofici quan la seva obligació era actuar d'ofici davant d'aquestes barbaritats. O el que estem veient, que ho han vist esta setmana, que és molt trist, el cas de València, de l'exhome de Mònica Oltra, de la vicepresidenta de Compromís, o el que ha passat en Balears, en els centres tutelats per l'administració, tant per Balears com de la Generalitat Valenciana, directament per Mònica Oltra, i que s'estaven prostituint o abusant sexualment d'unes menors d'edat, que aquestes menors d'edat pareix que ja no siguen xiques, que no siguen dones, i per tant no se tinga que defendre en la vehemència que defenen els col·lectius d'esquerres a les dones. Si veu que aquestes dones ja no interessen perquè eren abusades sexualment o prostituïdes en coneixement de l'esquerra de la Comunitat Valenciana de les Balears, però això ja no interessa. I en el cas este que me preguntava concretament, pues no sé si compareixerà el president del govern i donarà les seues explicacions davant del Congrés, però segur que de lo que mos diu a lo que és la realitat diferirà molt.
Mire, com que sí, com vostè ha dit, segurament hi haurà 3 anys des de govern, de govern central, però com que tant a Galícia com al País Basc hi haurà pròximes eleccions, i bueno, la gent diu que Pablo Casado ha pres el control del País Basc, destituint a Alfonso Alonso i col·locant a Carlos Iturgaiz com a candidat a l'endacari.
Carlos Iturgaiz, i a més molt amic de la Vall, va ser el mantenedor de les festes patronals de la Sagrada Família ja fa uns anys, és a dir, que coneix esta terra, que coneix la Vall però concretament, i que tinc molt bona relació amb Carlos Iturgaiz. També en Alfonso Alonso, ha sigut company meu.
Però Alfonso Alonso no volia sumar?
Mire, lo important així no són les persones. no és el personalisme. Lo important així és el projecte, són les idees. I sobretot, per desgràcia dic, en Espanya en aquests moments només n'hi ha dos, a nivell nacional, dos partits constitucionalistes. I dic per desgràcia, que són el Partit Popular i Ciudadanos. El resto, per diferents motius, critica o vol modificar o està en contra d'alguns aspectes importants, importants de la Constitució espanyola. Fa 42 anys, quasi 42 anys, que estem vivint en, o que vivim en la millor època de la història d'Espanya. La millor època. En les seues coses, per supos que han hagut els seus errors en aquests 42 anys, però la veritat és que han sigut 42 anys de creixement, 42 anys d'una economia bollant, de ficar, de situar a Espanya en el nivell internacional que li corresponia. De concòrdia, de pau. Veníem d'una dictadura. I la transició espanyola ha sigut exemplar per a molts països del món. Per a molts països del món. I hi ha dues persones fonamentals. Un va ser el president Adolfo Suárez i el rei d'Espanya, Juan Carlos I. I n'hi ha que reconèixer aquest paper polític en un moment molt complicat de la història d'Espanya, que va ser passar d'una dictadura a una democràcia de manera totalment pacífica i tranquil·la. I ahí estem disfrutant del treball d'aquelles persones que després, junt als set pares de la Constitució, els set homes, que quatre d'ells, per cert, van acabar en el Partit Popular, en les seues, un va ser el fundador del Partit Popular, Manuel Fraga, però els altres tres més, a més de Fraga, van acabar apoyant les idees i votant al Partit Popular. És a dir, que el Partit Popular ha estat, des del primer moment, pues recolzant aquell procés i la Constitució espanyola que disfrutem avui en dia. I el que dia, que n'hi ha dues comunitats en Espanya, molt especialment, una és País Basc i l'altra és Catalunya, on aquests valors constitucionals estan en perill. I és on més unitat i més cohesió tenim que tindre les persones i els partits que defenem aquest espírit constitucional de l'any 78.
Per això la diferència d'actitud entre Alfonso Alonso i Feijó, Pau Iglesias diferència que Feijó no tinga aquesta premura de la Unió i que sí, Alfonso Alonso tindria que tindre la premura per aquesta Unió?
És que pensem una cosa, en Galícia el Partit Popular, que governa en majoria absoluta, pràcticament ha governat en majoria absoluta tota la vida, menys una legislatura que Manuel Fraga va...
Vostè no té la sensació de que Feijó se fa una foto molt gran i posa un logotipo molt xicotet? Jo sé que això ho pregunta tot el món, però és la sensació que mos dona tot el món.
Mira, Feijó o el Partit Popular de Galícia aglutina en aquella comunitat tot el centrodreta, tot el constitucionalisme que estem parlant.
Sí.
El resultat electoral està ahí. Ciudadanos és inexistent en Galícia. No té cap diputat autonòmic, no té cap diputat nacional en les Corts i en el Senat. I això simbolitza o això representa que Feijó i el Partit Popular aglutina tot aquest moviment. El que possiblement poguera votar a Ciudadanos en Galícia té aquest referent que és Feijó, té aquest referent que és el Partit Popular de Galícia i votarà en Galícia al Partit Popular i a Feijó. En el País Basc pues no passa el mateix, en Catalunya no passa el mateix, i el que tenim que fer és aglutinar i tenim que sumar.
Sí, en el cas de Catalunya és de veres que Ciudadanos té una presència important, eh?
Ara, en els datos que tenim de les últimes eleccions, ja veurem. Ciudadanos en les últimes generals va quedar per darrere del Partit Popular.
Ara havia pujat un poc en el CIS, eh?
Però ja veurem. Ja veurem.
El fet de que Inés Arrimadas puga ser cap d'ells, el cap de llista d'ells, fa que sume. Mira, i una altra cosa, pues t'imagines que vingueren a la Comunitat Valenciana i que tingueren que decidir entre Toni Cantó i Isabel Bonich?
A veure, si mos tenim que basar en els datos, Isabel Bonich està més valorada, més votada, té més representants en les Corts Valencianes i a nivell municipal, en la Comunitat Valenciana, i a nivell de les diputacions, de les tres diputacions, és a dir, té més implantació territorial el Partit Popular que Ciudadanos. Per tant, això seria inqüestionable entre Isabel Bonich, en el cas, perquè estic segur, jo llegia l'altre dia declaracions tant d'Isabel Bonich com d'Eva Ortiz, de la secretària general del Partit Popular, que estem a lo que Génova diga. Si Génova, si el Partit Popular Central espanyol, per d'alguna manera, considera que quan arriba el seu moment en la Comunitat Valenciana, pues té que haver aquesta llista conjunta, pues s'hi tindrà que estudiar i s'hi tindrà que fer, per supost.
Mire, l'altre dia me comentàvem a mi, diu, mira, jo en converses, no? Perquè clar, lògicament davant del micro no podem estar tranquils, però després la gent que se dedica a política, en diu aixina en petit comitè que veuen a Pablo Casado y a Inés Arrimada, y els veuen a Pablo Casado de president i Inés Arrimada de vicepresidenta.
Mira, això ja és ficar la bola de cristal, la mulata, o tirar les cartes, o fer ja alguna qüestió de gurú o de màgia. No se sap, no sé el que pot passar. Però sí que tenim un exemple molt clar i que ha ficat les coses damunt la taula, que és Navarra. L'única força política que podia frenar a socialistes, a Bildu, als independentistes, era la unió de Partit Popular i Ciudadanos. Van guanyar les eleccions en Navarra Suma, va faltar un diputat per aconseguir la majoria absoluta, i això suposa que estigui governant ara el Partit Socialista, que la presidenta siga Maria Chivite del Partit Socialista de Navarra, però en els apoyos de Bildu, dels proetarres i dels independentistes i de Podemos. Si volem evitar el que ha passat en Navarra, el camí el tenim clar, que té que ser aquesta unió. Aquesta unió de líders, aquesta unió de base, aquesta unió de boig, en definitiva, per a poder frenar tot el que està passant. Si el Partit Socialista fos el Partit Socialista que ha sigut sempre, jo no tindria pegues, no tindria problema, perquè així hi ha hagut un Partit Socialista fort, i el Partit Socialista fa falta en este país, i jo no sóc socialista, ni mucho menos.
No, de fet, però, podem donar fe d'ello.
Però fa falta aquest Partit Socialista que podria criticar molt a Felipe González, Alfonso Guerra, puc discrepar en moltíssimes qüestions d'ells, però tenen una idea d'estat clara, determinada, i continuen tenint-la. I el Partit Socialista d'ara, dirigit per Pedro Sánchez, és una bomba de rellotgeria. Pot explotar en qualsevol moment, i això és preocupant. I l'única manera, torna a dir, l'única manera de frenar aquesta bomba de rellotgeria de Pedro Sánchez és que el centro-dreta estiga unit, s'aglutine, i per supost la primera força avui per avui és el Partit Popular del centro-dreta.
Se pot dir més fort però no més clar, Òscar Clavell, diputat nacional del Partit Popular, moltes gràcies i fins quan vostè vulgui vindre.
Com sempre, un plaer i hasta l'altra.
Nos gusta implicarnos y darlo todo por y para nuestro alumnado. Abogamos por el trato directo y personalizado, porque tú eres Estuditecles. No lo dudes y visítanos en nuestras instalaciones de la calle Molino de Villarreal, donde te informaremos de nuestro amplio catálogo de cursos.
Bueno, y continuem a la 92.2, a Ràdio Vila-real, i esta vegada tinc, en vez d'una convidada, dos. Ana Belén de Edo, senadora del Partit Socialista, bon dia.
Bon dia.
I Sabina Escrits, a la que coneixem més, evidentment, diputada autonòmica del Partit Socialista i portaveu adjunta. Bon dia.
Molt bon dia, Susana, moltíssimes gràcies. Sempre és un plaer estar així a ma casa.
I tant. Com a que s'han convidat a les dues juntes perquè en aquest cas hi han coses que han tractat cada una per la seva banda, però que tenen molt a veure. Per la seva part, Ana Belén Edo va reunir en Maria Rodríguez, que és vicepresidenta del Consell de Joventut d'Espanya, no?
Sí, així és. Soc membre de la Comissió de Joventut en el Senat. Uh-huh. I la setmana passada vam estar reunits amb la vicepresidenta per tractar temes que afecten a la joventut, que evidentment va ficar palès, el tema de la pobresa juvenil, no, el tema dels salaris precaris, uh-huh, el tema del lloguer, de la problemàtica que tenen per poder llogar vivendes i l'emancipació dels joves, així com també que quan parlem d'addiccions en el tema juvenil, està el tema de la ludopatia, no? Que clar, de veritat el Consell de la Joventut Nacional els està preocupant moltíssim, així com també la salut mental. Jo em vaig quedar un poc quan ho comentàvem, no? Hi ha coses que no, a vegades no li dones la importància o penses que no és un tema molt important o que afecta molt a aquests sectors de la població, i sí que és veritat que en el tema de la salut mental vam estar parlant com a, per exemple, que el suïcidi és un de la primera causa de mort entre la joventut. I sí que és veritat que va ser una reunió molt fructífera on se van ficar damunt de la taula per a després traslladar-lo a proposicions i a propostes i a iniciatives per al tema de la joventut. La joventut és el futur, però també és el present. I sobretot, jo que soc d'un poble menudet, la joventut és el futur de cara a lluitar contra el despoblament en l'interior de Castelló, per exemple, que és una de les províncies més afectades per el tema del despoblament a nivell nacional. Vale. Entonces sí que ser que desde el gobierno de España y así es el compromiso, el tema de la juventud es cabdal, es importantísimo, porque como he dicho es el futuro y el presente.
Bueno, nosaltres després de 5 anys en les Corts Valencianes, el primer pacte del Botànic era el segon pacte del Botànic del que estem molt orgullosos i a més els valencians i valencianes van refrendar en abril de l'any passat aquest pacte, per això l'han pogut renovar, pues la gent jove ha sigut una prioritat també per als partits que estan al Botànic, no? Per el Partit Socialista, per a Compromís i per a Podem. Miren, quan van arribar fa 5 anys al govern valencià, la taxa d'atur en la gent jove quan governava el Partit Popular era del 51%. Nosaltres, el Botànic, en les seues mesures econòmiques, ha baixat aquesta taxa d'atur. Encara queda molt per fer, però bueno, hem avançat. Miren, ara estan, ho dic per a que la gent jove que està arrendada, que té un alquiler, han aranissit les ajudes a l'arrendament per a gent jove, per a la gent i per a la gent jove, i crec que finalitza el 30 de març poder demanar la sol·licitud. Quan governava el Partit Popular ens va deixar 340 milions d'euros sense pagar en ajudes a l'arrendament. En la pitjor època de la crisi, nosaltres hem pagat aquests 340 milions d'euros i ara anualment se destinen més de 20 milions d'euros per al tema de l'arrendament. I el tema de molts estudiants, en l'època del Partit Popular, els estudiants universitaris tenien que abandonar els estudis perquè no podien pagar les taxes. Amb el govern del Botànic, el que van fer va ser pujar les beques i baixar les taxes universitàries. Aleshores, el que hem evitat és que els estudiants amb menys recursos econòmics tinguin que abandonar els estudis per una qüestió econòmica. Nosaltres sempre, les polítiques que fem des del Botànic són polítiques d'igualtat, que totes i tots tinguem les mateixes oportunitats, tinguem els recursos econòmics que tinguem. És superimportant. Per això que la joventut, tant per al govern del Botànic com per ara per al govern de la nació, són fonamental perquè són el futur de la nostra nació.
Mire, algo que ens preocupa molt era el fet de que s'emancipen, és a dir, que la joventut puga emancipar-se. Sobretot, mire, un jove necessita emancipar-se perquè si n'aprèn, d'alguna manera, ell mateix es dona compte que ha de conduir la seva vida. Però és que, a més, els pares tenen necessitat també. És a dir, en aquest cas, estem brindant a les famílies que puguen tindre llibertat. Imagines, un matrimoni arriba als 60 anys i té que seguir mantenint a fills de 30 anys en casa. És a dir, jo penso que aquesta mesura també beneficia a les famílies i dona qualitat de vida a les persones que ja no són majors com per quedar-se en casa i tenen ganes d'una segona vida també.
És fonamental per a iniciar un projecte de vida, per a iniciar el teu camí a la vida, tindre un sostre, tindre una casa. I per això l'aposta tenim abans habitatge estava dintre de la Conselleria de Territori i aquest Botànic en aquesta legislatura li hem donat un grau més i ara és una conselleria que la porta el vicepresident segon Dalmau, el vicepresident Dalmau del govern de la Generalitat Valenciana, perquè és prioritari. És prioritari donar oportunitats a la gent jove, donar oportunitats perquè puguen eixir de casa i perquè es comencen el seu projecte de vida. Per això és tan important aquestes ajudes a l'arrendament, tant per a les famílies, tant per als joves, i superimportant pagar-les, perquè el que no és possible és el que passava abans, no? Que en els pitjors anys de la crisi, en tant desnonaments que n'hi haven, perdó, se degueren a les famílies i a la gent jove 340 milions d'euros. És que és molt greu, és molt greu. I per això nosaltres és una prioritat l'habitatge, com el tema de treballar contra l'atur juvenil, contra tot l'atur, però també contra l'atur juvenil, perquè era el que tenia la taxa més elevada, i donar oportunitats d'estudi als joves, a les joves i als joves, que no per una qüestió econòmica tinguin que abandonar els estudis. És fonamental. Formar-se és fonamental.
Parlem de l'emancipació, que és bo també per la convivència familiar, però també algo que vostè ha estat tractant ara en el Senat, que era la pobresa juvenil. Mire, en este govern he sentit, encara no així del projecte de llei, però he sentit el que tindrem una quantitat mínima per a tot el món, i jo suposo que també incluirà a la joventut, no?
Sí, de fet, se parla sempre de la renda vital, per uh-huh. que la gent, evidentment, no patisca les penúries de la crisi, no? I el tema de no poder tindre treball, i agarrant un poc el fil també de les polítiques que s'estan duent a terme, el tema, per exemple, de la pujada del salari mínim interprofessional a 950 sí. euros, la joventut ha sigut un dels més beneficiats. Uh-huh. Tot el món que cobrava el salari mínim, que estava per baix d'un salari que considerem digne, ha sigut beneficiat, però sobretot la joventut, perquè eren els que més tenien el sou, un salari precari.
Sí, un treball com a precari. Com a que la gent que ja tenia una edat tenia un salari establit, que sí que segurament per els anys que portaven i per, a més, el que estaven desempenyant ja tenien un salari més bo, però sí que és cert que els contractes nous, els més beneficiats...
Entraven en el mercat laboral, sí, evidentment entraven sí. en unes condicions de salari mínim tots.
Estem parlant també de que ha baixat l'atur en la joventut del 51% que apuntava uh-huh. vostè, Sabina, però estem anant molts dels treballs precaris o encara estem en treballs precaris damunt?
És que el que tenim que estar lluitant i el que lluitem nosaltres és que tinguin uns treballs dignes en uns sous dignes, perquè tindre un treball precari i tindre un sou que al final eres treballador o ets treballador o treballadora i damunt eres pobre perquè no pots acabar uh-huh. ni al final de mes, això és una lluita de l'esquerra. I clar que sí. Això és el que ha dit la senadora Ana Belén, el augmentar els 950 euros del salari mínim, ojalà a poc puguem augmentar aquest salari mínim, perquè això dona força i dignitat a totes les famílies.
Sí, mire, lo del salari mínim, hi hauria també que donar un passet més, és dir, perquè clar, un salari mínim de 950 euros en les hores que s'estableixen, però quan són menys quantitats d'hores és quan entrem en treballs precaris, quan
claro, és la proporcionalitat de les hores uh-huh. treballades al sou, que, claro, és que això és proporcional. Clar, a menys hores treballades, pues el sou es reduís, però que tenim que lluitar contra això. Uh-huh. N'hi ha gent que sí que vol treballar només, n'hi ha estudiants que diuen, jo estic estudiant i només vull treballar 4 hores, no puc treballar 8 hores al dia, però aquell que vulgui estudiar i treballar 8 hores al dia té que tindre un sou digne. I té que tindre un sou digne els estudiants com les famílies. El que no podem tindre són treballadors pobres com durant els anys de la crisi hem tingut.
Emancipació, treballs precaris, un sou mínim i algo que també ens preocupa molt i que és veritat que quan se plantegen les ludopaties que són dures, veure, és un poc allò de salut mental. La salut mental és una cosa que jo m'alegra que se treballe perquè el fet de que tingueren pobresa, que no pogueren emancipar-se, els feia caure d'alguna manera
en addiccions.
I per tant la salut mental sí que és algo que ho hauríem de posar com a valor i hauria de ser lo normal.
La salut mental va ser un valor afegit fa cinc anys quan va començar el Botànic, en la consellera Montón, Carmen Montón, uh-huh. era una prioritat per a ella, i l'actual consellera Ana Barceló ho ha continuat, és fonamental. Així a Vila-real tenim una experiència molt bona, que és Fundació Primavera abans, i ara és la Fundació Manantial, no?, de treballar en aquelles persones de malalties mentals, perquè han sigut els grans abandonats
sí,
per l'administració.
Com a que antes de la crisi o no ho veiem, o no se donaven tant casos en gent jove, i com que mos sobrevé la crisi i no, jo pense que no vam estar en aquell moment a l'altura de poder abordar...
Faré una conseqüència de la crisi i del no poder, com estem comentant, tindre problemes per a poder desenvolupar-se a nivell vital la joventut, que te porta a temes, com bé has comentat, a temes d'addiccions, no? Uh-huh. Tant el govern Botànic com el govern nacional també estan ara treballant pel tema de regular, per exemple, que no estiguin prop de col·legis, instituts, les cases d'apostes. Vull dir que sí que és un problema que és evident i en el que van a fer-se mesures de regulació per evitar que la joventut i la gent en general caiguin en aquestes addiccions, perquè en una casa, quan s'ha patit, la veritat és que, igual com el tema d'altres addiccions, com pot ser les drogues o demés, pot acabar trencant una família i desestructurant aquesta família. Uh-huh. Vull dir que sí que és cert que s'ha de ficar en l'agenda de manera prioritària per a lluitar en tot tipus d'addiccions, que altres ja venien molt més treballades o perquè arrastràvem de molts més temps, però que sí que és veritat que la ludopatia està cada vegada més potenciada, possiblement, a lo millor per la proximitat d'aixes cases d'apostes que han proliferat moltíssim en les ciutats, s'està donant cada vegada més en la joventut, sobretot.
Clar, nosaltres en l'anterior legislatura ho vam abordar, el que passa és que la llei ja estava preparada, van vindre les eleccions autonòmiques, aleshores les lleis decauen, si no s'han aprovat, decauen els projectes de llei. Ha sigut una prioritat també ara, el projecte de llei ja està dintre de les Corts, s'han presentat les esmenes, els diferents grups parlamentaris s'han presentat les esmenes i ara pues, està en el procediment de passar per la comissió, després passar per ple i aprovar la llei del joc, que és fonamental tant com ha dit la senadora, del tema de regular la instal·lació de sales de joc, com regular el que està passant en internet, perquè n'hi ha molta gent jove que aposta a través d'internet, i tot això es té que regular perquè és una addicció, i és l'addicció i és la malaltia del segle XXI i tenim que lluitar, i les administracions estan per això, per afrontar els problemes i per a posar les màximes solucions, i el que tenim que evitar és que cada vegada n'hi hagi més persones addictes al joc, a qualsevol addicció, perquè és el que ha dit la senadora, és que destruïssin famílies, la droga destruïa famílies, destruir famílies, i ara el que és el joc també destruir famílies.
En aquest cas estem s'està abordant i s'està a parlar de la quantitat de problemes que han hagut familiars derivats de la crisi i de lo que de les mesures que tenen que prendre pues, per anar pel·lent aquests efectes. Mire, parlant de problemes que es tenen que abordar i de crisis que es tenen que abordar, se van reunir. El govern d'Espanya se reunís i el titular és se reunís el govern d'Espanya en el govern català.
Sí, clar que sí. Una mesa, sí. Que és el que se va quedar, una mesa per a parlar, per a dialogar. L'enfrontament no arriba a cap lloc, mai. Això divideix, en vez de aunar esforços i aunar postures. El que no és possible és que no se puguen sentar en una taula per a dialogar, per a beneficiar als catalans i catalanes i beneficiar als espanyols i a les espanyoles, que és el que volem. És el que volem, perquè el que ha fet el Partit Popular durant els anys de govern del senyor Rajoy ha sigut augmentar l'independentisme a Catalunya mentre s'ha governat la dreta, i és aixina, i nosaltres el que volem és que arribem a un acord, i jo crec que la mesa de negociació és l'inici. Ja ho va dir el president del govern en la sessió a les Corts Generals, ho va dir en la sessió de control, no va ser gens fàcil arribar a acords, perquè estem en extrems i en postures molt allunyades, però parlant i dialogant és com anem ajuntant aquestes postures per arribar a un acord. El que no podem estar és en separació i és en les postures tan separades, i és un enfrontament que a alguns els agrada molt, de catalans contra espanyols i espanyols contra catalans, i no és aixina, perquè per damunt de tot estan les persones. Sí, i a Catalunya n'hi ha gent que és independentista, però també n'hi ha moltíssima gent que és tot el contrari. Aleshores se tenen que arribar a postures, i els catalans i tant Esquerra de Catalunya, sí,
Esquerra Republicana de Catalunya
i Junts per Catalunya, pues tindran que veure també que n'hi ha més catalans també que no volen les seues postures. Aleshores, la mesa de negociació és això, és per a dialogar i per arribar a pactes i per arribar a acords que beneficien a tots. Això és el que
vostè en el Senat en contra que n'hi ha enfrontaments?
Sobre el tema de... Sí, a veure, hi ha postures diferents, entre altres coses, per la dreta, el Partit Popular, Ciutadans i Vox. No sé si entenen la pluralitat d'Espanya, no? A vegades jo ho qüestiono, i la veritat és que Espanya és plural. Tenim moltes cultures, tenim moltes llengües, i en això, que és una riquesa, jo crec que és una riquesa tindre tantes cultures dins de la unitat d'Espanya. Sí que és cert que el que s'ha fet fins ara, ni tant l'enfrontament ni l'aplicació del 155 quan se va aplicar, ha solucionat res. Entonces, tenim que sentar-nos en una taula bilateral on se fiqui tot damunt de la taula i on se traguen solucions, perquè, com deia la companya, com deia Sabina, és cert, el 50% de la població catalana no està d'acord tampoc en la independència. Si mires els resultats, el Parlament hi ha un resultat, però sí que és veritat que socialment la majoria de la gent no vol la independència. Entonces, ens hem de sentar, s'ha de tractar tot ben tractat, no serà fàcil perquè crec que el problema s'ha enquistat moltíssim, perquè ja convenia als governs del Partit Popular, inclús als governs de la
Generalitat, s'han radicalitzat postures,
efectivament, ja convenia que se parlara d'això i no se parlara d'altres coses, i ha arribat el moment en què s'ha radicalitzat tot i que ha arribat a un punt extrem.
Sí, però com que, mire, Sabina Escrig està més acostumbrada, pues perquè ella va entrar primer en un govern municipal, on va ser el primer govern, que hi havia en aquell entonces quatre partits que tenien que entendre's, però vostè, per exemple, i després ara està en la Generalitat, que també hi ha, d'alguna manera, n'hi ha tres partits, però un partit són confluències, com és Compromís, per exemple, que ells també tenen que... És dir, ells sí estan acostumbrats a estar en partits que dialoguen, però vostè des del Senat, per exemple, això ha sigut el que està passant en aquesta legislatura, no ha passat mai, és a dir, la pluralitat que en aquest moment tenen al Senat, per això li diria quina... No,
en el Senat i en el Congrés, i sí que és veritat que és el que mos ha abocat, o sigui, la gent va parlar, se van fer les eleccions i la gent ha demanat diàleg i enteniment per poder governar el seu país.
Sí, però quan vostès fan intervencions en el Senat, sí que mira, el que ens arriba a nosaltres, el que nosaltres veiem és crispació, és a dir, postures molt enfrentades.
Sí, les postures són, per lo que hem dit, perquè s'han radicalitzat. Entonces, està la gent que no entén la pluralitat i que és un no a tot, i de fet el Partit Popular de lliçons en el tema de Catalunya ben poquetes, perquè en els 7 anys de govern del Partit Popular han hagut referèndums il·legals, han hagut el tema també d'una declaració unilateral d'independència, vull dir que no ha fet absolutament res per intentar baixar aquesta confrontació. Entonces, què ens queda? O l'enfrontament, que evidentment no ens porta a cap lloc, o el diàleg.
Sí, ells estan un poc en contra Esquerra de Catalunya i també de H. Bildu, és a dir, normalment sempre s'emparen a que no entenen com vostès que estan en el govern, d'alguna manera es tenen dins del paraigua, això és el que ells...
Lo que sí que tenia, a veure, des del govern nacional, el govern de Pedro Sánchez i de coalició, el que sí que tenim clar és que coneixem la realitat d'Espanya en el sentit que no anem a fer res que trenqui la unitat d'Espanya. Vull dir que també el president té molt clar fins on pot negociar, perquè té molt clar què vol, quina Espanya vol, no? I en ella, en l'Espanya que el president Pedro Sánchez vol, evidentment no passa per la independència de Catalunya.
I a tot això se senten en la mesa de negociacions i s'aprova el techo de gasto.
Ai, això sí que és important.
Per què és important, Sabina?
Home, és important perquè lo que és el sostre de despesa, el techo de gasto, és l'inici d'uns nous pressupostos. No podem estar encara en els pressupostos de 2017. No podem estar en aquests pressupostos. Mire, si en l'any 2019 el Partit Popular, Ciutadans i els independentistes catalans hagueren votat que sí als pressupostos del govern central, el País Valencià, la Comunitat Valenciana, haguera augmentat. En el tema de les inversions, haguerem aplegat el 10%, però és que haguerem arribat més diners al País Valencià, com mai haguerem arribat. Aleshores, nosaltres ara el que desitgem des de les Corts Valencianes, des del govern valencià, és que la Comunitat Valenciana, el País Valencià, estiga en el punt de mira del govern central. I sols en un govern d'esquerres segur que ho aconseguim. Per això és tan fonamental, no?, el diàleg, perquè també hi ha un diàleg directe que abans no hi havia entre els presidents de les comunitats autònomes i el president del govern, i la ministra d'Hisenda, estic segura que ha escoltat també els presidents i presidentes de les diferents comunitats autònomes, ha escoltat moltíssim la situació del País Valencià, perquè som la comunitat menys financiada de tot l'estat espanyol, que n'hi ha que reconèixer els milions de valencians i valencianes que vivim en esta terra, i que l'estat espanyol té que donar-nos aquells recursos necessaris per a tirar endavant. S'estan fent molts esforços econòmics, el conseller d'Hisenda, Vicent Soler, està fent esforços econòmics molt grans, i si apleguen els diners que ens pertoquen als valencians i valencianes, podrem invertir-los en les persones, que és la màxima d'aquest govern. Aleshores, ara s'ha aprovat el techo de gasto a les Corts Generals, pressupost, el Partit Popular, Ciutadans, etc., la dreta, l'extrema dreta i Junts per Catalunya han votat que no a molts espanyols i espanyoles, perquè això el que beneficiarà serà a la ciutadania de l'estat espanyol, a tots els espanyols i espanyoles, perquè necessitem uns pressupostos. Necessitem uns pressupostos socials que aposten per la gent, que aposten per les inversions, perquè també fer inversions significa ocupació, significa treball.
Coronavirus. ¿Tindrem falles i Madalena?
Bueno, el tema del coronavirus, del COVID, ¿es? COVID-19. Bueno, el tenim està així. Hem d'escoltar el que es diu des de les administracions que són aquelles que saben el que està passant.
A més, estem molt ben informats, eh?
Molt bé.
Fernando Simó, director del Centre de Coordinació i Alertes d'Emergències Sanitàries, va donar rodes de premsa en funció de com van anar les coses.
Sí.
En principi, així, la Comunitat Valenciana dient que no tenien que passar al protocol de fase 2, que era, d'alguna manera, prendre més mesures. Estaven les coses prou bé.
Prou controlades.
I la sensació de por que tenia al principi, jo no la tinc. Vostès no sé si han vist...
Per a res. A més, ahir va estar així, si no recordo mal, va estar així la consellera de Sanitat,
sí.
Ana Barceló, va dir que la persona que estava en estos moments ingressada a l'Hospital La Plana, que tenia sintomatologia molt lleu, sí. I el que n'hi ha que fer és sempre escoltar a les administracions, sempre escoltar pues, els portaveus de sanitat, diferents portaveus de sanitat, que són els que estan informant i tenim que seguir les pautes que ens diuen des de les seves portavocies, no? Perquè el que tenim que fer és això, no? Seguir les instruccions que ens diuen des de sanitat. Tot estarà, si passem a fase 2... el tema de suspendre la Madalena o de suspendre les falles, però no és una qüestió del govern autonòmic, crec que és una qüestió del govern central el que té que decidir si se suspèn o no.
Seguir les instruccions. Mire, a més, jo les tinc així a les dues i vull aprofitar. N'hi ha eleccions en el País Basc, també en Galícia.
Sí.
I vostès han vist que Ciudadanos i el Partit Popular d'alguna manera, no sé si també després tocarien la, com si diguem el bloc de dretes d'alguna manera vol unir-se, en este cas Feijóo ha dit que no, però al del País Basc, Alfonso Alonso, li han dit que si no estava d'acord.
Sí, com a candidat.
I ella ha renunciat a ser president, lògicament, del Partit Popular i del País Basc.
Jo crec que dins del Partit Popular ha guanyat l'extrema dreta. Ho dic com ho sé.
Se referís al País Basc?
No, me referís a nivell nacional. Dintre del Partit Popular ha guanyat l'extrema dreta perquè, primer va ser Borja Semper del País Basc el que va abandonar el Partit Popular per la direcció que estava prenent el Partit Popular Nacional. I ara, carregar-se una persona dialogant, com ha sigut sempre Alonso, i posar a una persona molt extremada Carles Iturgaiz, pues això és una mera demostració de que el Partit Popular està molt, molt desorientat, està anant-se cap a la dreta, sí, més dreta.
Este senyor va d'eurodiputat, però com a que no li quadrava el número que li van donar, va decidir deixar-se la
política. Mira quina preocupació per el País Basc, no? El van a posar per d'eurodiputat i diu, pues, si no vaig en el lloc que jo vaig, que vull que anar, pues me ho dice. I ara el recuperen. Bueno, pues ahí está la sombra de Aznar.
Perquè evidentment és un tema que és del Partit Popular i nosaltres ho veiem des de fora, però la impressió que arriba a la ciutadania és que Alonso no estava conforme de la manera, més que a lo millor en el fons, perquè el poder anar en coalició i demés pot afavorir-los electoralment, però sí que és cert que més en la manera...
Ha sigut en les formes,
sí, perquè pareix que no els havien tingut en compte.
En dos de les ciutats el que feien és que posaven de número dos a dos de Ciutadanos i evidentment quan una persona fa la llista pues, al final quan ho és cap vol...
Sí, i que s'han pres moltes decisions des del PP nacional sense comptar en el PP basc. Entonces, és normal...
Cosa que no ha passat en Feijó.
Feijó té més poder.
Claro. O posa el logotipo més menut, no?
Bueno, és de veres que Feijó lo que ha fet és esborrar una miqueta la marca del Partit Popular, perquè sap que no és una marca bona en estos moments. És que el Partit Popular està governant en l'extrema dreta.
Vostès han pensat alguna volta que posarien el logo del Partit Socialista més menut o se sentirien vostès més importants que el Partit Socialista?
Mai. Nosaltres representem al Partit Socialista del País Valencià, el Partit Socialista Obrer Espanyol, i estem molt orgullosos d'això. Mai hem de amagar les nostres sigles, perquè és el que ens representa.
Hem canviat de nom en 140 anys d'història que
efectivament.
Tenim.
Efectivament.
Sempre ha sigut Partit Socialista Obrer Espanyol. Vull dir que molts han tingut que modificar les sigles, canviar de nom, i nosaltres portem 140 anys d'història lluitant per la ciutadania, lluitant pels drets i les llibertats, i seguim com a Partit Socialista.
Un orgull.
Pues com a que tenim... Mos acaba el temps. Jo sé que és una conversa que ens dona a conèixer.
Continuarem.
Se mos han quedat moltes coses.
Moltes coses, però això, que continuem, i sobretot de la trajectòria que tenen i els logros, no, que cada una porta per la seva part, una a la Comunitat Valenciana i l'altra a nivell nacional, però això sí, abanderades per al Partit Socialista, no?
Clar que sí, sempre, i amb molt d'orgull.
Moltes gràcies i bon dia.
Molt bon dia.
Molt bon dia.
I els deixem ara amb l'actualitat esportiva amb el nostre company Javi Mata i el seu equip. Nosaltres ens retrobem dilluns. Que passen un molt bon cap de setmana. Adeu.